Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
És dijous 9 de maig de 2013. La reacció d'Artur Mas criticant la suspensió de la declaració sobiranista va ser ahir més prudent que altres vegades en situacions semblants quan actua, per exemple, el Tribunal Constitucional, cosa que fa pensar en una voluntat de tots, també dels governs català i espanyol, encaminada cap a la recerca de grans acords. I és que cal recuperar l'esperit de la transició democràtica, on es van assolir pactes més difícils que els que es puguin aconseguir ara, tant per resoldre qüestions com ara l'encaix de Catalunya i el seu futur polític, com per reorientar les polítiques socials i econòmiques que ens treguin de la crisi i creïn ocupació. En definitiva, el servei al bé comú, i aquí entren totes les sensibilitats, sí que està per sobre de qualsevol lletra legal o carta magna. Això ho han de tenir molt clar tots els polítics. Passa un minut de les 8, salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, al Gerard Carrión i al Gerard Campos a la redacció, al David García i al Ferran Capdevila a la producció i al Xavi Aguilar i al Toni Huguet al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
En aquest 9 de maig, Dia d'Europa, comencem resumint l'actualitat de les últimes hores.
Aquest tipus de decisions no deixen de ser un qüestionament d'aquesta voluntat expressada a les urnes, i per això us deia que no només és insòlid, sinó que a més és altament preocupant i profundament decebedor.
Amb aquestes paraules qualificava ahir el president Artur Mas la declaració del Tribunal, la decisió, perdó, del Tribunal Constitucional de suspendre la declaració sobiranista del Parlament. Mas compareixia en roda de premsa a la Cambra Catalana minuts després de conèixer la notícia i per fer-ne una primera valoració a l'espera de llegir amb més detall el contingut de la resolució judicial.
El president de la Generalitat va dir que és tremendament preocupant que un Parlament elegit i constituït democràticament no es pugui ni pronunciar ni pugui aprovar una declaració. Mas, però, va voler destacar que continuarà endavant amb el seu procés encetat amb el resultat de les eleccions del passat 25 de novembre, ja que abandonar-lo, va dir, seria un acte deslleial amb els ciutadans.
Per tant, no, nosaltres no congelarem res. Nosaltres, doncs, seguirem el camí que hem traçat, perquè és el camí que marca aquest criteri de lleialtat i de coherència amb el que va fer el poble de Catalunya a les urnes el passat dia 25 de novembre.
Moments abans va compareixer la presidenta de la cambra, Núria de Gispert, que qualificava també d'insòlid tot el que està passant. De Gispert va explicar que ja ha demanat als serveis jurídics que preparin un escrit d'al·legacions contra la impugnació de l'estat espanyol.
Recordem que el Tribunal Constitucional anunciava ahir la suspensió de la declaració sobiranista del Parlament català, que defensa que Catalunya és un subjecte jurídic i polític sobirà. El recurs l'havia presentat l'advocacia de l'Estat a petició del govern espanyol. L'acceptació a tràmit per part del Tribunal comporta aquesta suspensió temporal d'acord amb la mateixa petició que va fer l'advocacia de l'Estat.
Durant aquest període de temps, el Tribunal haurà de decidir sobre el fons de la qüestió, és a dir, si la declaració de sobirania és o no inconstitucional. Es tractaria de la primera vegada en democràcia que el Tribunal suspèn un acord d'un Parlament autonòmic. La mera admissió a tràmit del recurs ja va comportar la suspensió temporal de l'acord del Parlament. Els advocats de l'Estat consideren que la declaració de sobirania atorga al poble català el dret a separar-se de la resta d'Espanya i, per tant, és un desafiament obert a la Constitució.
La suspensió temporal de l'acord és per 5 mesos. Per tant, aquest període és el que té el Tribunal Constitucional per resoldre la qüestió de fons. I entre les reaccions, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, va assegurar que el Parlament de Catalunya es mantindrà fidel al full de ruta marcat per la declaració sobiranista, digui el que digui el Tribunal Constitucional, que decidia ahir suspendre-la.
I de la seva banda, el primer secretari del PSC, Pere Navarro, va evitar valorar el pronunciament del Tribunal contra aquesta declaració de sobirania del Parlament, però va destacar que la decisió de suspendre aquest document era previsible. De la seva banda, la presidenta del Partit Popular de Catalunya, Alicia Sánchez Camacho va celebrar que el Tribunal Constitucional doncs, hagués suspès aquesta declaració de sobirania aprovada, recordem, pel Parlament català el 23 de gener. La líder dels populars catalans va exigir que la cambra catalana acati aquesta resolució i retiri immediatament de l'ordre del dia la proposta de creació de la Comissió Parlamentària sobre el dret a decidir prevista per ahir mateix.
I el president de Ciutadans va aplaudir ahir la decisió del Tribunal Constitucional de suspendre la declaració sobiranista aprovada pel Parlament perquè és, segons va dir, de sentit comú i de justícia. I des de Madrid, el ministre Alberto Ruiz Gallardón recordava que la legitimitat de les institucions neix precisament de la Constitució. El Parlament de Catalunya coincidia que tenia ahir una sessió important per aprovar la creació de la Comissió precisament pel dret a decidir. Finalment es va tirar endavant aquesta creació de la Comissió pel dret a decidir amb 106 vots a favor i 9 en contra. Convergència i Unió, Esquerra, PSC, Iniciativa i la CUP van dir sí i, en canvi, s'hi van oposar Ciutadans i el PP.
De la seva banda, els diputats del Partit Popular van abandonar l'hemicicle moments abans d'aquesta votació en senyal de protesta i, per tant, no van votar aquesta votació. Va estar precedida per un intens debat poques hores després que el Tribunal Constitucional, com dèiem, suspengués temporalment la declaració de sobirania aprovada per la cambra el 23 de gener. La presidenta dels Populars Catalans, Alicia Sánchez Camacho, va exigir que aquest punt es retirés de l'ordre del dia i, per tant, els populars, com Ciutadans, també han intentat anul·lar-lo, però s'han quedat sols en aquesta petició.
Passem a altres notícies de casa nostra. El ministre d'Afers Estrangers, José Manuel García Margallo, va admetre ahir implícitament que hi ha motius polítics al darrere de la no renovació de la càtedra Príncep d'Astúries de la Universitat Georgetown de Washington a la professora Clara Ponsatí per haver donat la seva opinió sobre el dret a decidir a Catalunya.
Quan el diputat de Convergència i Unió, Jordi Xuclà, li va preguntar això en sessió de control, el ministre ho va negar, però després va afegir que no creu que una càtedra que porta el nom de Principat d'Astúries hagi de servir de base per encoratjar processos secessionistes, volíem dir, contraris a la Constitució. Va concloure dient que mentre sigui ministre això no passarà amb cap mena d'ambaixada espanyola. Xuclà creu que hi ha hagut una clara violació de la llibertat de càtedra i limitació també de la llibertat d'expressió d'aquesta professora d'Econòmiques després que en diverses entrevistes internacionals i articles s'expressés a favor del dret a decidir.
Canviar el nom del català pel de llengua aragonesa pròpia de l'àrea oriental i també llengua aragonesa pròpia de les àrees pirinenca i prepirinenca, és a dir, la Pau i la Pipa. Això és el que aprovarà avui el govern aragonès d'acord amb el que recull la nova llei autonòmica de llengües.
S'espera que hi votarà a favor el Partit Popular i el PAR, el Partit Aragonès Regionalista. La llei evita dir les coses pel seu nom en el cas del català i tal com havia denunciat de forma unànime el Parlament i el Govern de Catalunya i significa la derogació automàtica un cop sigui aprovada de la llei vigent fins ara, que reconeixia el català i l'aragonès com a llengües pròpies. Ara bé, la nova llei no diu res sobre com s'ha de dir el castellà.
I els Mossos van detenir ahir a Constantí, el tarragonès, el tercer pres que havia fugit dilluns de la presó de Tarragona.
Diferents cossos policials havien desplegat controls específics a diversos punts del camp de Tarragona per localitzar el fugitiu, que era veí de Reus i que estava a la presó per diversos robatoris amb intimidació. Aquest i un segon pres, que va ser detingut prop de Morell, va fugar-se dilluns aprofitant la confusió a causa del suïcidi d'un altre intern a la infermeria. Un tercer reclús va intentar escapar però va ser detingut després d'assaltar el mur per un mosso que controlava el perímetre exterior de la presó.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim resumint l'actualitat d'aquest dijous. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, va comparèixer ahir a petició pròpia al Congrés per explicar el nou pla de reformes i les noves previsions per a l'economia espanyola aprovades en Consell de Ministres ara fa dues setmanes i va admetre que queda molt per fer.
Rajoy va començar la seva intervenció d'ahir dient que hi ha 19.800 d'euros menys de deute, ja que el límit de dèficit ha passat del 6,3 al 4,5% del producte interior brut i ja ha avançat que no hi haurà canvi de rumb en les seves polítiques. Va dir doncs, que hi ha un deute, volíem dir, de 18.900 milions d'euros. El més rellevant, va dir el cap de l'executiu espanyol, és el nou quadre de dèficit del 6,3% aquest any, el 5,5% el 2014, el 4,1% el 2015 i per sota del 3% el 2016. I ha recordat que l'any passat van reduir el dèficit en més de 22.000 milions d'euros. De la seva banda, Mariano Rajoy es va mostrar optimista i va llançar un missatge esperançador de cara a l'any vinent pel que fa al creixement de l'economia espanyola.
Podemos decir que hoy estamos bastante más cerca de ponerle remedio que hace un año. En suma, señorías, esto empieza a funcionar. Nos queda todavía mucha tarea que atender, pero llegará la cosecha. El año próximo se producirán ya cambios muy significativos porque, entre otros, saldremos de la recesión y empezaremos a crecer.
Després de recordar els més de 6.200.000 parats, segons l'enquesta de població activa, Rajoy va admetre que estem davant l'aspecte més dur de la realitat i va insistir que no pensa canviar polítiques estructurals ni tampoc els objectius de dèficit.
El líder socialista Alfredo Pérez Rubalcaba va qualificar Rajoy de massa autocomplaent amb la seva política per afrontar la crisi i que dibuixa un país que el PSOE no reconeix. El cap de l'oposició va destacar que Europa li dona més temps per flexibilitzar el dèficit i va reclamar un gran pacte nacional per donar confiança a Europa i als ciutadans.
I des de Convergència i Unió, el seu portaveu al Congrés, Josep Antoni Duran i Lleida, va dir que la situació econòmica descrita per Rajoy és bona per als mercats, però en canvi negativa per als ciutadans. El secretari general de la Federació Nacionalista reclama un pacte d'Estat per sortir de la crisi amb l'objectiu d'impulsar el creixement econòmic i que també inclogui un pla de xoc per l'ocupació.
La reforma de la llei hipotecària va quedar definitivament aprovada ahir un cop superat l'últim tràmit parlamentari. El ple del Senat la va aprovar amb la majoria del PP i la protesta de la plataforma d'afectats per la hipoteca. La llei es publicarà en el butlletí oficial de l'Estat per a l'entrada en vigor demà divendres.
A la sessió, que va durar 6 hores, hi va assistir una vintena de membres de la plataforma d'afectats per la hipoteca que portaven pancartes on es podia llegir stop desnonaments, no més morts, amb crits de sí que es pot, van ser desallotjats, mentre increpaven els senadors del Partit Popular. A les portes del Senat, una trentena de persones de la plataforma, vigilades per un dispositiu especial, es van concentrar per advertir que no es rendiran i que les mobilitzacions contra la normativa continuaran el seu curs. La sessió va ser tensa i el president de la cambra, Pío García Escudero, va haver de demanar en nombroses ocasions silenci als senadors i a la tribuna per les interrupcions. La llei hipotecària modifica el règim de subhastes i limita els interessos de demora. Pel que fa a la dació en pagament, la llei la recull, però només com a part del Codi de Bones Pràctiques Bancàries, que permet lliurar l'habitatge per sufragar el deute en casos d'especial vulnerabilitat.
I avui, nova mobilització en l'àmbit educatiu. Estudiants, professors i pares i mares d'alumnes de tots els nivells de l'ensenyament, des de les escoles bressol fins a les universitats, estan convocats a la vaga, tant a Catalunya com al conjunt de l'Estat. Aquesta mobilització pot afectar més d'1,5 milió d'estudiants i 700.000 docents públics.
Els motius són les retallades i la reforma educativa del ministre d'Educació, José Ignacio Wert, ja que consideren que perjudicarà el professorat, els estudiants, les famílies i també la investigació científica. En definitiva, veuen com una llei que farà empitjorar el model d'educació pública. Aquest migdia hi ha convocades manifestacions en una cinquantena de ciutats, entre les quals Barcelona, Tarragona, Lleida i Tortosa. Com en altres jornades de vaga, les escoles i instituts, hi haurà serveis mínims per atendre els alumnes que vagin a classe. Amb la jornada de protesta d'avui, els diversos sectors convocants demanen que l'educació torni a ser una prioritat tant pels governs català com també espanyol.
Un minut i mig i serà un quart de nou. Ariel Castro, el principal sospitós del segrest de 3 joves a Cleveland durant gairebé una dècada i propietari de la casa on van ser trobades, afrontarà 4 càrrecs per segrest i 3 per violació. Ho ha explicat el fiscal assistent de Cleveland, Víctor Pérez.
Contra els altres 2 germans d'Ariel Castro, que també estan detinguts, no s'han presentat de moment càrrecs, ja que, segons ha explicat la policia de Cleveland, de moment no hi ha cap evidència que ells hi estaven involucrats o en tenien coneixement. Segons la policia, les 3 noies no van sortir de la propietat de Castro durant els gairebé 10 anys de captiveri i només en 2 ocasions van arribar fins al garatge de la residència disfressades. A més, ha explicat que les joves havien estat retingudes en habitacions separades, tot i que a causa del prolongat temps de reclusió van estar en contacte en diverses ocasions. Mitjans locals de Cleveland van assegurar que les noies havien quedat embarassades en diverses ocasions i que havien avortat a conseqüència de les pallisses que els donava Ariel Castro. La policia, però, no ho ha volgut confirmar. Gina de Jesús, Amanda Berry, la filla de 6 anys que va tenir durant el captiveri, van tornar ahir mateix a casa seva. L'altra noia, Michelle Knaik, està hospitalitzada per ser tractada dels problemes mentals que ja patia abans del seu segrest i que s'haurien agreujat per les dures condicions en què ha viscut durant aquests 10 anys.
A Bangladesh, concretament a la capital, Dhaka, almenys 8 persones han mort en un incendi en una fàbrica tèxtil.
El foc ha començat aquesta matinada, té lloc 2 setmanes després de la tragèdia en el mateix lloc que va acabar amb la vida de 780 persones i en una altra factoria de roba. De moment encara es desconeixen les causes de com s'ha declarat el foc i recordem que dimecres passat el govern de Bangladesh va tancar 18 factories tèxtils per manca de mesures de seguretat.
I el Tribunal d'Apel·lació de Milà ha confirmat una condemna de 4 anys de presó per a l'exprimer ministre italià Silvio Berlusconi.
Aquesta vegada és per frau fiscal en la compra-venda de drets de pel·lícules en el que es coneix com a cas Mediaset, un dels nombrosos casos que té Berlusconi oberts amb la justícia. A Berlusconi se l'acusa d'adquirir aquests drets amb factures falses i diner negre, de manera que hauria al·ludit a Hisenda al voltant de 170 milions d'euros entre l'any 94 i el 96.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Passa un minut d'un quart de nou en esports. El títol de Lliga per al Barça haurà d'esperar perquè el Real Madrid va golejar i el Màlaga 6-2 en partit avançat de la 36a jornada de Lliga. El Barça juga diumenge i pot ser campió depenent d'ell mateix.
I de la seva banda, l'Atlètic de Madrid s'ha garantit la classificació directa per la pròxima Champions en vèncer per 1-3 ahir al camp del Celta. Els gallecs es compliquen encara més la permanència. Ara són penúltims amb 31 punts, a 2 punts, per tant, de la salvació.
Tito Vilanova, que és a Nova York sotmetent-se a una revisió mèdica del càncer, es preveu que torni avui a estar al capdavant del Barça per preparar el partit davant de l'Atlètic de Madrid al Vicente Calderón. Si guanyen els blaugranes, es proclamaran, com dèiem, campions de Lliga.
I encara sobre el Barça us expliquem que el defensa Carles Puyol va desmentir ahir les informacions difoses des d'abans d'ahir al vespre, que s'assegurava que deixava el Barça i marxava al Milan. Ho va fer mitjançant el seu compte de Twitter.
I encara parlant de futbol, Sir Alex Ferguson, l'etern entrenador i mànager del Manchester United, va anunciar ahir que es retira quan acabi aquesta temporada. De 71 anys, Ferguson fa 26 que està vinculat al Manchester United i amb ell l'equip de Manchester ha guanyat 13 lligues, l'última aquesta temporada 5 copes, 4 copes de la Lliga i 10 Community Shield. També ha guanyat la Lliga de Campions en 2 ocasions. I en bàsquet, compta enrere per la Final Four de Londres. Barça i Madrid s'enfronten demà a les 9 del vespre en una de les semifinals.
Doncs sí, aquest partit amb pronòstic incert. L'expedició blaugrana va arribar ahir a l'aeroport de Luton. En el grup es va poder veure un Jawai amb dificultats per caminar i, per tant, no està clar que pugui jugar contra el Real Madrid. I encara en bàsquet, el base de Minnesota Timberwolves Ricky Rubio va confirmar ahir mateix que disputarà amb la selecció espanyola el pròxim Eurobàsquet, que se celebrarà del 4 al 22 de setembre a Eslovènia.
El primer cafè de Ràdio Estel, la informació més propera.
Completem l'informatiu. El Papa Francesc va dedicar ahir l'audiència setmanal a l'Esperit Sant. Davant de desenes de milers de persones a la plaça de Sant Pere del Vaticà, el pontífex va recordar que la tercera persona de la Santíssima Trinitat és el fonament per saciar el nostre desig de plenitud.
Él es la fuente inagotable de la vida divina en nosotros. Él es el agua viva que Jesús prometió a la samaritana para saciar para siempre la sed, para colmar los anhelos más profundos y más altos del corazón humano. Porque Jesús ha venido para que tengan vida y la tengan abundante. El Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, Cristo lo ha derramado en nuestro corazón para hacernos hijos de Dios y para que nuestra vida sea guiada, animada y alimentada por Él.
En la mateixa línia, el Papa Francesc va vincular l'Esperit Sant a l'amor que rebem de Déu i dels altres éssers humans. D'altra banda, el Sant Pare va recordar que ahir se celebrava la festa de la Mare de Déu de Luján, la patrona de l'Argentina. principals titulars de portada a la premsa. El periòdico suspesa, així titula, referint-se a la decisió del Constitucional de suspendre la declaració sobiranista del Parlament català. La Vanguardia, el Tribunal Constitucional suspèn la declaració sobiranista del Parlament. El diari Ara titula Keep Calm and Endavant sobre aquesta suspensió de la declaració sobiranista fa, amb aquesta peculiar frase en anglès, una crida a la calma. Mantinguem la calma, diu. El Punt Avui, moltes gràcies, titula, referint-se a la suspensió de la declaració sobiranista i a la votació d'ahir a la Cambra Catalana. El País, el Constitucional, deixa sense efecte la declaració de sobirania de Catalunya. El Mundo, Mas anteposa les urnes a la llei per desobeir el Tribunal Constitucional. Diari ABC, també sobre aquest tema, referint-se a la declaració sobiranista, titula Suspesa. I La Razón, amb una imatge d'Oriol Junqueras, Artur Mas i altres diputats al Parlament, titula Burla a Espanya. Fet aquest resum, de seguida els serveis i després entrevistem la cap de comunicació del Banc dels Aliments de Barcelona, Belén Jiménez, que ens presentarà la campanya d'aquesta entitat de cara a l'estiu.
Els dijous cap a les 9 del matí, l'Agència Catalana del Consum i Ràdio Estel s'alien per oferir-te tota la informació que t'interessa com a consumidor. Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia. Els teus drets i les teves necessitats com a consumidor, cada dijous cap a les 9 del matí, a la secció Plusvàlua del primer cafè, un espai patrocinat per l'Agència Catalana del Consum. Un bon lloc per celebracions familiars, banquets de comunions, casaments... Hotel-restaurant Andria, cuina tradicional catalana adaptada a les noves tendències. Salons des de 2 a 200 persones, amb instal·lacions completament reformades. Hotel-restaurant Andria, al passeig Joan Brudieu de la Seu d'Urgell. Informa-te'n al telèfon 973-350-300 o visita la nostra web www.hotelandria.com.
A Hipercor sabem que els nostres clients ens exigeixen bons preus i les millors ofertes.
Per això ara tens un 3x2 en més de 1.000 articles. T'emportes 3 productes i només en pagues 2.
Com ara l'oli d'oliva verge Carbonell. En comprar 3 ampolles d'un litre, la unitat et surt a només 2,73 euros.
Acostuma't als nostres bons preus. Hipercor, preu i part millor.
Preu vàlid a la península.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 7 minuts d'un quart de 9, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. La veritat és que en general parlem d'una jornada tranquil·la en aquesta xarxa viària. Ens atreviríem a dir que veiem menys volum de trànsit del que és habitual a aquesta hora del matí. D'aturades poc habituals a la zona de Barberà. És cert que el tram central de l'AP7 a Barberà presenta un tram de retencions, un 2 quilòmetres, sentit nord, sentit Girona. A la resta de vies, trams més lents a la C58, a Sabadell, a Badia, baixant cap a Barcelona, en moments puntuals s'acumula més volum de trànsit. A l'extrem sud de Barcelona, B23, també són molt puntuals les retencions, a Sant Feliu, entre Esplugues, la Diagonal i les rondes carregadetes, però com toca, bàsicament en sentit Llobregat. És cert que hi ha trams aturades, les dues rondes de Barcelona en aquesta direcció. És tot, des del RAC, bon dia.
Gràcies. Connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet ara mateix podem parlar de normalitat. No hi ha incidències, no hi ha problemes destacables a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Continua de moment l'ambient gairebé preestiuenc amb aquestes altes temperatures en les últimes hores i particularment aquesta nit. S'espera que durant les properes hores baixin lleugerament les temperatures amb alguns núvols que aniran creixent arreu de Catalunya. De moment, però, es manté el cel serè i no hi ha previsió de grans precipitacions a Catalunya.
A la vostra oficina també podeu disfrutar del cafè torrat artesanalment Bracafé, el millor cafè de Brasil. Només heu de demanar les qualitats vendings de Bracafé al vostre subministrador i us el portarem diàriament. Tan fàcil com trucant al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé des de la pàgina web www.bracafé.com. També el trobareu a les millors botigues i a les nostres franquícies. Fabra i Puig 296, Rambla del Poble 955, República Argentina Marina 75, Ronda de Sant Antoni 52, Rosselló 475 i Sant Antoni Maria Claret 39. Bracafè. Els dijous cap a les 9 del matí, l'Agència Catalana del Consum i Ràdio Estel s'alien per oferir-te tota la informació que t'interessa com a consumidor. Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia. Els teus drets i les teves necessitats com a consumidor, cada dijous cap a les 9 del matí, a la secció Plusvàlua del primer cafè, un espai patrocinat per l'Agència Catalana del Consum.
A Hipercor revisem contínuament els nostres preus perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Per exemple, fins al 15 de maig tens taronges de taula, bossa de 3 quilos o una amb 25 euros al quilo.
I endívies Hipercor, safata de 450 grams per una amb 69.
Acostuma't als nostres bons preus.
Hipercor, preu per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
Amb el lema La fam no fa vacances, la Federació de Bancs d'Aliments de Catalunya prepara per al mes de juny una marató de recollida de productes per poder omplir les seves prestatgeries, ara mateix buides per l'augment de la demanda i el retard en l'arribada dels excedents de la Unió Europea. La campanya es va presentar ahir a la seu del Banc dels Aliments a Barcelona. Parlem amb Belén Jiménez, cap de comunicació del Banc dels Aliments de Barcelona. Bon dia, Belén Jiménez.
Hola, bon dia.
Ens pot explicar com es posarà en marxa el funcionament d'aquesta campanya i de quina manera es pot ajudar a omplir aquests prestatges d'aliments?
Per descomptat, aquesta és una campanya que es diferencia molt de la nostra campanya més coneguda, que és el Gran Recapte, que és la que es fa en punts de recollida a supermercats a finals d'any, a finals del mes de novembre. Aquesta campanya nova, La fam no fa vacances, és completament diferent, perquè el que hem volgut és agrupar totes aquestes iniciatives que rebem al llarg de tot l'any de petits col·lectius que volen ajudar a la seva comunitat i a la seva gent més propera, que ho està passant malament a través de l'organització de petites activitats que reportin aliments. Doncs hem volgut agrupar a totes aquestes peticions de col·laboració que rebem al llarg del tot l'any i, a més, incentivar que de noves associacions, noves escoles, nous col·lectius s'hi sumin i puguin organitzar petits recaptes que puguin recollir aliments per entitats benèfiques que els hi són més properes. La dinàmica de la campanya és fer un recapte que derivi directament amb una de les entitats beneficiàries del Banc dels Aliments arreu de tot el territori.
El president del Banc dels Aliments de Barcelona, Antoni Sant Salvador, va explicar ahir que l'entitat té avui les prestatgeries unes existències de només 280.000 quilos i que cada dia reparteix uns 25.000 quilos entre les més de 700 entitats benèfiques que tenen 300.000 persones.
Sí, el problema que tenim en aquests moments és que no tenim estoc. El que rebem cada dia directament surt. Aleshores, si tenim qualsevol daltavall en alguna de les arribades, bé perquè minven les donacions dels excedents de les empreses, bé com ens ha passat ara, que no ha arribat l'ajuda de la Unió Europea, que estava prevista pel mes de març, de moment ens han confirmat que arribarà a mitjans finals de juny, però tampoc podem confiar al 100% perquè es pot produir qualsevol altre retard en aquesta arribada. Aleshores, el problema que tenim és que estem, com si diguéssim, al dia. El que rebem és el que repartim i no ho tenim assegurat, que el que rebem siguin els quilos que necessitem per repartir. Mm-hmm. Per això s'ha posat en marxa aquesta campanya d'estiu.
La campanya La fam no fa vacances començarà formalment l'1 de juny amb un acte organitzat per l'empresa Nocilla, que donarà 25.000 quilos d'aliments, i s'intentarà batre un rècord Guinness amb un entrepà, que seria l'entrepà més llarg del món, d'un quilòmetre al passeig marítim de la Barceloneta. És el primer acte públic. Hi haurà, a banda d'aquest, altres activitats durant el mes de juny?
Sí, ja en tenim programades diverses activitats. Tenim aquesta de Nocilla, que potser és com la més mediàtica, la més, que més crida l'atenció, perquè a més de tenir aquest caire solidari, doncs també té aquest caire del component d'intentar batre el rècord Guinness. Però ja són diferents les associacions. Tenim un club de motoristes, el Motorist Club de Catalunya, que el dia 16 de juny a Esplugues de Llobregat també fa una trobada de motoristes que reportarà aliments. Tenim el mateix 16 de juny els Amics de la Pota Blava del Prat, fan un musical homenatge a cançons conegudes dels anys 80 i un homenatge també a ABBA, i faran una recollida d'aliments. Danone s'hi sumarà a final de la campanya amb un recapte entre els empleats i amb una donació addicional per part de la companyia de 25.000 quilos de productes de Danone. Grupo Planeta també organitza un recapte entre tots els treballadors, que l'empresa també doblarà els quilos recaptats entre els treballadors. I cada vegada anem, Vueling es va sumar, i cada vegada anem sumant més col·lectius i més empreses que en el moment que hem fet la crida de posar en marxa la campanya s'hi han sumat, i nosaltres confiem que al llarg del mes de juny la campanya sigui tot un èxit.
Es pot trobar més informació a la web lafamnofavacances.org, tot junt, lafamnofavacances.org, o bé a bancdelsaliments.org. Moltes gràcies, Belén Jiménez, cap de comunicació del Banc dels Aliments de Barcelona. Bona campanya, bon dia i fins una altra.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust. El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
Comencem la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel quan passa un minut de 8:45. Avui la compartim amb Franzina Alsina, presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social i Grafòloga. Hola, bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Ens acompanya, d'altra banda, Lluís Serra, secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya, i també germà marista i professor de la Facultat de Teologia. Bon dia, benvingut.
Bon dia.
I finalment saludem Salvador Aragonès, periodista i professor de la Universitat Internacional de Catalunya. Bon dia, doctor Aragonès.
Bon dia.
Comencem parlant de la notícia que coneixíem ahir a última hora del matí, i és que el Tribunal Constitucional suspèn la declaració de sobirania aprovada el 23 de gener pel Parlament, i això deriva de l'admissió a tràmit d'un recurs presentat per l'Advocacia de l'Estat. És a dir, no valora la constitucionalitat encara de la declaració, però sí la suspèn cautelarment, cosa que fa pensar que d'aquí a 5 mesos, que és el temps que disposa el Tribunal Constitucional, podria invalidar-la o abolir-la. De tot això, de les reaccions que hi ha hagut, d'aquesta mena de xoc de trens que s'ha comentat, no?, a l'hora d'interpretar políticament el moment que vivim i el futur de Catalunya, què en pensen? Com ho valoren? Qui vol començar?
Jo... Perdó.
Senyor Aragonès, per exemple, sí. És igual, sí, eh?
Sí. No, bueno, jo, quan es va aprovar la declaració, evidentment, no tenia efectes jurídics, però es veu que tenia més xitxa del que semblava. Llavors, doncs, el govern ho va presentar al Tribunal Constitucional, i aquesta suspensió cautelar, vull dir, és una suspensió cautelar, vull dir, no és una abolició definitiva. No diu que la declaració és anticonstitucional ni res d'això. El que passa que avui, si se li pregunta a la gent del carrer què és el que hi ha hagut, doncs, vull dir, és que el Tribunal Constitucional ha votat en contra de la declaració, i això no és veritat. És a dir que, bueno...
El que passa que hi ha molta sensibilitat a l'hora de...
Ahir es va vendre el producte així i sembla ser que, doncs, ja és inconstitucional. Probablement ho sigui, eh? Vull dir, no ho sé. Dic probablement perquè, en fi, si ho ha admès i ha suspès cautelarment, vol dir que hi ha substància per declarar-ho inconstitucional. Bueno, jo crec que aquest és un altre pas, una altra fase, una altra... Comença un camí que, veiem, on ens portarà. Això és el que jo... no sé, i es va crear la comissió aquesta del dret a decidir. Bueno, què passarà? No sé, aquí doncs veiem aquí els
grans incògnites.
Els fulls de ruta, jo crec que tots els partits tenen fulls de ruta propis, o espero que no sigui improvisat, especialment per part de Convergència i Unió, I llavors doncs, anirem veient, a la mesura que passi el temps, doncs, com s'aniran movent les peces, diríem, polítiques. No?
Transina al cine, perdoni.
No, jo només anava a dir que primer, quan veia aquestes maniobres del govern espanyol, m'agafava molta indignació. Ara ja crec que els hi començo a estar agraïda, perquè realment aconseguiran que tinguem allò que volem. Sí, cada vegada crec que amb tot aquest moviment que van fent, estan fent una fàbrica d'independentistes que ni ells mateixos s'ho imaginen.
Quan diu vostè allò que volem, allò que volen molts catalans, o potser cada vegada més, però no tots.
Sí, jo, precisament, ho vull.
Sí, vostè ho vol, sí.
Jo ho vull i no me n'amago. I llavors ho trobo fortíssim, que una decisió que s'ha pres en un Parlament, que s'ha votat, el govern espanyol passi del Parlament espanyol, català com està pensant, ho trobo fortíssim. I llavors dius, full de ruta, crec que l'únic que no té full de ruta és el govern espanyol, perquè va donant una de cops amb una poca visió. Mira que ens acontentem fàcilment amb coses. Mira que era fàcil que haguéssim tingut un concert econòmic. Tot aquest embolic que s'està muntant, si haguéssim tingut un concert econòmic, res de res hagués estat passant. Vull dir, és una poca visió de futur que fa pena, però no se'n surten, com que segueixen sent els invasors, els controladors, i allà vamos, pues molt bé.
Bé, a banda d'això que diu Francina Alsina, més opinions. Començar. Potser però, a favor o en contra del que s'ha dit.
Moltes d'aquestes són realment interessants. Però deixant això a banda, una seria la primera reacció de Rajoy, deia que no era una cosa important. Si no era important, perquè ho porten al Tribunal Constitucional.
Inicialment, certament, el govern espanyol no ho veia clar.
Rajoy, les declaracions que ell va fer, com dient, això és una cosa que no...
No té rellevància.
Una picata minuta. No,
però després, com deia el senyor Aragonès, sembla que ha tingut més xitxa la cosa.
Doncs aleshores vol dir que no saben llegir a la primera el que passa. I això és greu.
La segona ni a la tercera.
La segona qüestió per mi és molt greu, i jo no sé jurídicament si té algun sentit, que és, si haguessin fet una norma, però una declaració són idees. Que no passen enlloc, són idees. I clar, i això ho connectes també el que passa a la Clara Ponsetí. Si ell haguessin dit que en la càtedra feia publicitat, però ella amb una tele fora del moment laboral que està... És a dir,
tot el que tu penses... A Georgetown, als
Estats Units. Tot el que tu penses fora del treball i del teu... ha d'incidir. És a dir, un metge, per un que estigui malalt, si un metge és independentista no el podrà operar perquè... És a dir, clar, per les idees que té, això és un tema greu en quant al control ideològic, és un tema greu. La tercera qüestió que jo diria, el Tribunal Constitucional ha d'actuar amb més contundència i amb més un espai geogràfic molt més gran. Per exemple, Esquerra Republicana de Catalunya ha de declarar inconstitucional com a partit. Per què? Perquè diu republicana, la república està contra la Constitució. Ha de declarar, tancar l'estadi de Navarra, perquè diu l'estadi de los Asunes, l'estadi de Reino de Navarra. Sí, sí. I segons la Constitució només existeix el Reino d'Espanya. Per tant, això és inconstitucional. Per tant, que actuï, però ràpidament, en moltes coses que estan fora de joc. La quarta qüestió, realment el que em preocupa és la submissió del Tribunal Constitucional al govern. Amb aquesta separació no s'ha vist. Per mi va quedar molt desprestigiat en el tema de l'Estatut. Quan el Tribunal Constitucional no compleix les seves pròpies lleis, que és renovar els càrrecs, no prorrogar els càrrecs fora, si un és difunt, substituir-lo, i la sentència del Tribunal Constitucional va ser el màxim desprestigi d'aquest tribunal, i jo penso que no ha recuperat el seu prestigi. I la cinquena cosa que em crida l'atenció és la rapidesa d'actuació. Quan el Mundo va publicar aquella mentida vinguda de la policia contra el Mas, que després s'ha demostrat que no és, encara estem esperant. I, en canvi, això, ràpidament. La Infanta, ràpidament. Què està passant quan és tan... I, ràpidament, em sembla que va arribar per fax abans de la sessió, com qui diu, per aturar la sessió d'ahir. Clar, això són coses que fan pensar molt, eh?
Bé, doncs,
reflexió... Jo crec que queda després, clar com l'aigua.
En tot cas, després el senyor Aragonès, que també pugui replicar algunes de les coses que ha dit, però abans amb la Sara Cruz. Sara, bon dia novament.
Hola, molt bon dia.
Resumim els aspectes informatius que ja veiem que estan interessants, no sé si dir calents, però amb molt apassionament per part dels tertulians.
I tant que sí. Doncs, com dèiem, el Tribunal Constitucional suspèn la declaració de sobirania del Parlament. La impugnació del govern espanyol implica aquesta suspensió temporal d'aquest acord del Parlament català durant 5 mesos.
Durant aquest període de temps, el tribunal haurà de decidir sobre el fons de la qüestió, és a dir, si la declaració de sobirania és o no inconstitucional. Mas qualifica d'insòlita i preocupant aquesta suspensió, també ho va fer Núria de Gispert. Gallardón recorda que la Generalitat, que la seva legitimitat neix de la Carta Magna, però, no obstant, el Parlament obvia aquesta suspensió i aprova crear la Comissió pel Dret a Decidir. D'altra banda, parlarem, si ens dona temps, de la recuperació econòmica de que va parlar ahir Rajoy en una compareixença al Congrés a petició pròpia. Rajoy va dir que això ja comença a funcionar. Després de recordar els més de 6 milions d'aturats segons l'enquesta de població activa, Rajoy va admetre doncs, que estem en un aspecte molt dur de la realitat, però va insistir que no pensa canviar polítiques estructurals ni tampoc els objectius del dèficit, però com dèiem, va dir que això ja comença a funcionar. I, si ens dona temps... Ignasi,
també vaga l'educació, avui.
Doncs sí, vaga les aules contra el ministre Wert, des de les escoles bressols fins a les universitats. Tota la comunitat educativa catalana i també de la resta de l'Estat està convocada aquesta jornada de vaga, que pot afectar més d'un milió i mig d'alumnes i 70.000 docents públics. Els motius, doncs, són la LOMCE, la reforma educativa del ministre d'Educació, i també doncs, aquestes retallades.
Gràcies, Sara. Més actualitat a partir de les 9. Bon dia.
Bon dia, fins ara.
Seguim amb la tertúlia que compartim amb el professor de la Universitat Internacional de Catalunya, Salvador Aragonès, amb el professor de la Facultat de Teologia, Lluís Serra, i amb la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Francina Alsina. Bé, senyors, això de parlar de la vaga d'educació depèn de vostès. Si volen exprimir més el tema de la declaració sobiranista, senyor Aragonès.
No.
Vostè era d'entrada partidari de potser no donar massa importància o de matisar que això no és declarar inconstitucional.
Bueno, això no és una declaració inconstitucional, evidentment. Això és una... Bueno, normalment el Tribunal Constitucional té dues vies. Acceptar...
A tràmit un recurs,
i llavors hi ha la via de suspensió cautelar o la via de no suspendre cautelar.
Quan són lleis orgàniques, normalment no se suspenen, continuen vigents fins
llavors,
que es declaren.
Doncs, vull dir, bueno, i això continua. Doncs. Aquí estem amb la suspensió cautelar. No? Uh-huh. Ja està.
Però, per exemple, sobre el fet que ha comentat abans Lluís Serra que no es tracti d'una llei, sinó una declaració d'idees, sí. No li sembla que pot ser insòlid, com s'ha dit des d'alguns partits polítics?
Home, anem a veure, si fos insòlid, si no tingués cap importància aquesta declaració, perquè no té efectes jurídics, evidentment, doncs no s'hauria armat aquest terrabastall. I si s'ha armat aquest terrabastall quan només acceptat
és una acceptació a tràmit del recurs.
A tràmit del recurs i la suspensió cautelar, doncs vol dir que tenia més xitxa l'assumpte, no?
Com vostè ha dit abans. Però en qualsevol cas...
Llavors, doncs, vull dir... Bueno, a veure...
Aquí què passa, doncs?
És clar. Una declaració, quan es va celebrar la declaració, vas dir, va, però això no té cap efecte, diríem, jurídic. No té efectes jurídics. Llavors, quina tonteria és presentar recursos i coses d'aquestes, no? Però, bueno, però a pesar de no tenir efectes jurídics, evidentment, doncs, té efectes.
Per recordar
efectes polítics importants. No?
Perquè sí. El nom ja espanta. Això que ve el dimoni, malament, ho hem de tallar ràpid. Ho analitzem, Aquest és el problema, que no analitzen el que hi ha al darrere.
Des del govern espanyol, la tesi és que si es vol declarar a Catalunya un país sobirà o una nació que pot decidir el seu futur o un poble que pot decidir el seu futur, cal canviar la Constitució. Això ho deia ahir, per exemple, Ruiz Gallardón. En un to que dic que intentava, no sé si ho aconseguia, intentava ser moderat o intentava calmar els ànims. No està d'acord el germà Lluís Serra.
Gallardón no.
El Gallardón no li cau bé.
No, dic, home, està operant d'una manera que no és l'adequada. És a dir, està argumentant d'una manera que no...
Hi ha alguna via de sortida, tot aquest terrabastall? Es reprodueixo en terminologia
de vostès. Amb això estic d'acord, molt d'acord amb Francina. És a dir,
gràcies, Lluís.
No, en el sentit que no en van llegir a temps les coses.
Sí.
I a temps les coses és quan es va plantejar el pacte fiscal, no van donar ni aigua al pacte fiscal. I després s'ha vingut... No van saber llegir que venia després el pacte fiscal. I amb això, per més que diguin, Artur Mas va ser absolutament coherent. Va dir, jo em vaig presentar el pacte fiscal. No puc. Els dos anys ens plego i fem un altre i ja canvio. Com el pacte fiscal no, doncs anem a dret a decidir. És a dir, que amb aquest aspecte s'hauria de veure que per mi va ser absolutament coherent. Cosa no habitual en un govern perquè, mira, per exemple, l'Aznar, quina quantitat d'incompliments està tenint del seu programa.
El senyor Rajoy,
mira. Rajoy, vol dir vostè.
Ja sabem que és la titella d'aquí, no?
En el fons és una mica aquest tema. O sigui, va ser coherent amb això. Ara, no es va saber llegir que el pacte fiscal, i ara el mateix Rajoy està dient, no, s'ha de tenir una simetria. Per què, Espanya? Perquè ell mateix l'està demanant a Europa. És a dir, demano un tracte diferenciat per Espanya, per exemple, el que tenen alemanys i francesos. Doncs clar, aquest tema és un tema important. I a Espanya no hi pot haver una simetria, perquè si volen una simetria, aleshores que siguin tots, que tots aportin el mateix. Ah, que no, perquè diran els assemblats, això no ens convé perquè nosaltres som receptors. Doncs clar, vol dir que d'entrada ja hi ha una simetria entre receptors i donants.
No, però la simetria ja està aprovada, eh?
Sí, sí, però vull dir que...
Entre les comunitats espanyoles, vol dir?
Sí, sí. Però ho ha hagut d'imposar.
Sí,
ho ha hagut d'imposar. Amb el seu propi partit.
I topa, efectivament, amb barons populars.
És una comunitat autònoma i em diuen que tindré menys que un altre, doncs vull dir, jo protesto, no? Vull dir,
Extremadura, Castella i Lleó, per exemple.
Sí, però fixeu-vos bé amb lo del repartiment del 0,7% de la declaració de renda que va per fins socials.
Sí.
Val? O sigui, dilluns vam presentar la campanya.
Sí.
Penseu que Catalunya ingressa el 25% del que recapta tot l'Estat. El que se'ns retorna per les nostres entitats, d'allò de que tots els catalans hem posat amb la creu, només és un 14%. Clar.
Vale. Hi ha un dèficit fiscal amb aquesta creueta que marquem
Val.
A l'Església, o sigui, i altres
fills. I no hi ha una sentència que diu que hauria d'anar a
Catalunya? Sí, 12 sentències
no les compleixen. Això
que el govern espanyol està incomplint.
Aquest és el tema.
Val? 12 sentències que diuen que el que es recapta aquí a Catalunya ho ha de donar, administrar al govern català. No ha passat mai. Tot s'administra des del Ministeri de les Espanyes i ho administren com volen.
Bé, bé.
Jo sí que segueixo animant a la gent que segueixi posant la creueta, que tenim una gran consellera que està lluitant i s'està barallant amb el govern de Madrid. Però, si us plau, recordeu, poseu la creueta, em deixeu fer falca, oi?
Sí, tant.
Poseu la creueta en el 0,7%.
D'altres finalitats
fines socials i per l'Església, que no són incompatibles. Jo vaig dient a tothom.
Es poden marcar totes dues.
Es poden posar totes dues i no són incompatibles.
Efectivament.
Sí, rebran cèntims l'Església i rebran cèntims les entitats socials i en aquest moment ho necessitem i molt.
I el contribuent, recordem-ho, ni paga més ni li retornen menys.
Són els seus cèntims, que si no el Ministeri les dedicarà com vulgui. Val? I ja sabem on van a parar. No, jo diria, no, potser. Segur que se'n va a comprar i avionets i allò que s'ho passen també.
És que més és un àmbit de decisió del ciutadà.
Clar.
Aquest 0,7 i 0,7, per tant, un 1,4% dels nostres impostos, podem decidir on van.
Que són els meus cèntims. Sí, o sigui, jo haig de poder decidir on van els meus cèntims.
Bé, senyors, doctor Aragonès, veu que hi ha una mica d'indignació. Vostè comparteix una part d'aquesta indignació pel tema de la...
Això del 0,7, sí, home.
Sí, això del 0,7, sí. El tema de la
van retornar 23 milions menys d'euros del que ens tenien que haver donat. Són molts cèntims.
Quin tant per cent seria?
Del total? Del total era... Tenim el 25%, sí. Només es va retornar el 14%.
Sí,
val?
Bé, doncs hi ha dues qüestions, encara que tinguin aspectes comuns, però són diferents, no? El tema del retorn dels diners socials.
És l'abús que fa el govern espanyol sobre el poble català, segueixo, i després l'incompliment de lleis per part d'ells.
Aquí només veuen que
aquí no es compleixen les sentències. I el govern, que les compleix?
Bé, deixant de banda tots els seus comentaris, sempre respectables, els més indignats i els no tant...
Perdó, és que jo això sóc ignorant. Són sentències del Suprem?
Sí, 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 n'hi han 12, eh? 12, no una, no?
Si són del Suprem, són fermes, recordem-ho.
Sí, sí.
Les estan passant pel forro. I encara et diré més fort. Nosaltres, com a Federació Catalana de Voluntariat Social, formem part també de la Plataforma del Voluntariado de España. Ara, en la Plataforma del Voluntariado, bueno, en les que són les Espanyes, perquè hi ha també la Plataforma del Tercer Sector, volen reformar la llei del voluntari. Hi havia una representant nostra en allà. I es va haver d'empassar com va venir el representant del Ministeri i va dir que iban a reformar la ley de l'IRPF del 0,7%, porque claro, como que hay comunidades autónomas que solo saben poner denuncias al tribunal, vamos a tener que reformar la ley. Clar, que ella va venir espantada, perquè què vol dir? De que ens trauran, però això no ens ho poden tocar, és una competència del govern català.
Però si canvien la llei...
Vale.
Bé, dic per deixar aquest tema i també el tema de la declaració sobiranista per tancar-los, què creuen que passarà ara un cop hi ha aquest estudi de la declaració sobiranista per part del Tribunal Constitucional i com evolucionarà l'àmbit polític? Un àmbit que apuntava cap a una certa voluntat de pactes o d'acords entre Catalunya i Espanya, sobretot.
Hi ha dues vies diferents, no? Una, que és la via del Tribunal Constitucional, que I a vegades que tarda 2 anys. Mira, l'Estatut va tardar 4 anys, no?
Ara té 5 mesos per valorar la declaració sobiranista.
Ara té pròrroga, eh? O pròrroga.
Pròrroga, ja pròrroga.
Però prorrogar els mesos.
Vaja,
i, una altra cosa és el tema del finançament. Jo crec que són dues vies diferents i, a més, ahir va quedar bastant clar que eren dues vies diferents i que no s'havien de barrejar, perquè una cosa és la via del finançament, que doncs, bueno, és evident que s'han de resoldre els problemes que hi ha sobre la taula i d'una manera d'avui per demà, perquè s'han de pagar les nòmines, s'han de pagar, bueno, no diríem les farmàcies, els col·legis, els concerts dels col·legis, els, en fi, tot el que hi ha darrere tot això, els hospitals...
I els temes socials, no oblidis, també.
Ui, els temes socials...
I les dependències.
Tot això, doncs, evidentment, corre, i això és un tema que circularà a la banda. De totes maneres, si bé tothom diu que no té res a veure, algú té que veure. A veure, si es resolen aquests temes de tipus financer i tal, home, hi haurà menys animositat amb l'altre façant, no?
Més comentaris sobre el que pot passar a partir d'ara.
Recordeu les paraules d'en Ramon Trias Fargas, no? Que Catalunya es bellugarà quan se senti ofegada fiscalment.
Quan?
Se senti quan? Ofegada fiscalment.
Ah.
Això ja ho va dir en Ramon Trias Fargas en el seu moment.
Bé, doncs... Lluís Serra, sobre el que pot passar a partir d'ara en aquest...
Avui em sembla que el Parlament es reuneix en algunes comissions per veure què poden fer respecte a aquesta situació.
No es descarta tornar a votar la declaració sobiranista al Parlament? Això no creuen que es faci.
Ja ho han fet diverses vegades. És que no és la primera declaració, em sembla, que es fa...
N'hi ha hagut dues últimament.
Això que vull dir.
Fins i tot hi havia el dubte de si el recurs es presentava sobre una, sobre totes dues...
Exacte,
sobre...
vull dir que no...
No, la important és una, per això.
La important és la del 23 de gener, que és la primera de les últimes dues.
Que és la que no van votar els socialistes.
Això mateix. Després els socialistes van presentar una altra que li van aprovar, van aconseguir aprovar-la, amb més consens. Però la que es valora és la primera, la de les dues últimes. Sí.
Però és que el problema de la sobirania no està ni en el poble espanyol. La sobirania està al Tribunal Constitucional. Perquè què va passar amb l'Estatut? Ho va aprovar... El Parlament de Catalunya. Van operar les dues càmeres a Madrid. Va fer un referèndum a Catalunya i després el tomba el Tribunal Constitucional. Això hi ha alguna cosa, diu, on té la sobirania? El Tribunal Constitucional. Qui nomena el Tribunal Constitucional? Fonamentalment el PP i el PSOE. Ja ho veiem. És a dir...
Tenim una indefensió total.
D'aquest tema se n'ha parlat moltes vegades en aquesta tertúlia. Alguns col·laboradors nostres, com per exemple el convergent Josep Rull, han citat de vegades Miquel Roca a l'hora de valorar el que es va fer al principi en la ponència constitucional. Fins i tot s'ha arribat a qualificar d'error, no?, aquesta possibilitat de fer recursos després de lleis aprovades i de vegades ratificades, no?, en referèndum, com és el cas de l'Estatut català.
Anem a veure, jo crec que quan es va fer l'Estatut català la situació política, social, etc., era una, i ara és una altra. És a dir, que això no es pot dir ara, després de 30 i pico d'anys, 35 anys, dir, escolta, això es va fer malament. Jo penso que es va fer el que es podia fer llavors, eh? Vull dir, no es va fer, es va fer el que sense exactament, vull dir, es podia aprovar i es podia consensuar, perquè no oblidem que la Constitució va ser un consens i cada un va cedir la seva part. Llavors, hi ha el títol 8è, doncs, que es va fer com es va fer, i després, doncs, i tot el que més, no? Per exemple, l'article 27 sobre l'ensenyament, ja que avui hi ha vaga d'ensenyament, no? Doncs sí. es va consensuar bé. Després no s'ha aplicat. Bueno, això ja és una altra història, no? Perquè després les lleis, cada una ha sigut diferent, no? Però, bueno, la realitat és que hi va haver un consens constitucional. I aquesta, doncs, vull dir, llavors era una situació, i ara, doncs, aquest consens jo crec que seria impossible, no? Tal com estan les coses ara.
Però quan tenim ja una mica d'edat, cal recordar com estàvem fa 30 anys.
Ui.
I la por que encara teníem tots a sobre, perquè no sabíem ben bé com funcionaria tot, com aniria, i anàvem fent passos molt tímids, i encara no ens acabàvem de creure tot el que anàvem tenint, perquè d'on sortíem i d'on veníem, i quina situació social també estàvem visquent.
Sí, això és cert.
Que
això és
no
cert,
oblidem,
però,
eh?
Això és cert, però també, doncs, vull dir, el que hauríem de fer és un canvi total, o sigui, un canvi de la Constitució, un canvi de...
Però és que en 30 anys la societat ha canviat totalment.
Però no és només això, la Constitució. Jo penso que, malgrat tot això que dius, que penso que és veritat, la Constitució va ser un gran pas endavant respecte al franquisme.
I tant.
Però què va passar? Que de seguida... les forces d'oposició que aquesta Constitució van actuar, concretament, per exemple, el Tejero, va venir després a la LOAPA, és a dir, van anar retallant, i ara s'aplica com si fos paraula de Déu, i algun partit, com per exemple aquí en el cas sí que va fer l'Aznar, que ni la va votar, va votar en contra. És a dir, que esclar, veiem que això passa en tot. Quan hi ha una primavera, d'alguna manera, sempre venen les forces d'oposició, que al principi no la poden aturar, perquè no la poden aturar, però després fan tot el possible per entrebancar-la i que no s'apliqui. I això passa tot arreu. Ha passat en el Concili Vaticà II, i ha passat aquí en el canvi de Constitució. Això passa.
No, no, dir-te, passa que després hi ha un ressorgiment que sempre dona esperança. Esperem que tinguem també...
Sí, home,
ja que parlaves del Vaticà II, home, ara estem en un moment de molta esperança i esperem que aquí també tinguem un ressorgiment de molta esperança, no?
Perquè afortunadament és cíclic, no? Les quatre estacions són cícliques.
Però, què passa? Que les dolentes o les no tan favorables sembla que siguin molt llargues, I les altres les veiem curtes, no sé.
Bé, senyors, deixem el tema de la declaració sobiranista, aquesta notícia amb moltes conseqüències i moltes reaccions. D'altra banda, i lligant els comentaris que vostès fan avui al tema econòmic, ahir Rajoy va ser molt optimista al Congrés. Semblava, ara fa uns dies, que la cosa aniria molt malament, que acabaríem la legislatura amb uns índexs d'atur superiors als 25%, i ara sembla que anem millor. Aquí què és el que està passant?
Bueno, jo diria... començo jo.
Sí, sí,
jo
si vol, endavant.
Hi ha dues coses, no? Primera, l'altre dia, amb una sortida del Consell de Ministres, doncs, va caure tot el pessimisme i tal. Va ser per donar un missatge a Europa, de dir, escolteu, o flexibilitzem aquí els dèficits, a nivell estatal, diria, o això no s'aguanta. No podem aguantar més, si no es pot aguantar més i tal. Europa després va aprovar la flexibilització d'aquest dèficit, no? Espanya, concretament, i no solament Espanya, cuidado, aquí quasi un 20 i pico de països tenen el dèficit diferent del que estava programat. I després venen les tasses d'atur, que milloren la situació, i les tasses i tot el que és la macroeconomia, que, surten les xifres fora i dius, home, això ha millorat, Llavors dius, què ha passat aquí? Doncs, ha passat que se va presentar una imatge, jo crec, voludament, de cara a Europa, de dir això no pot ser, i després, doncs, i tant és així que el primer ministre italià, Letta, que va vindre
sí, aquí a Espanya... Enrico Letta, sí.
Letta, sí. Que va vindre aquí a Espanya, que va anar a Alemanya, que va anar a França, que, doncs, ell està d'acord que la política que està seguint la senyora Merkel no funciona en els països del sud, ni tan sols a França. És a dir, que, per tant, és una situació que s'hauria d'arreglar. Esperem les eleccions alemanes per la tardor, i per què no fem-ho abans? És a dir, aquest és el problema, és que si en el pròxim Consell del mes de juny s'han de resoldre els problemes fonamentals que té el problema gravíssim de l'atur i el problema gravíssim de l'endeutament que tenen els països del sud, doncs aquestes coses s'han de resoldre millor abans que no tenir que esperar unes eleccions, perquè després de les alemanes vindran les franceses, després de les franceses vindran les italianes, després vindran... I aquí sempre estarem, que no s'arreglen mai els problemes, perquè sempre hi ha eleccions. I clar, en 28-30 països de la Unió Europea, doncs sempre hi ha eleccions amb el compost.
Uns o altres...
Llavors no resolen els problemes. El que passa és que, clar, Alemanya té un pes tremendo i la Merkel el que els demana és que ella, com que vol continuar, doncs no arreglarà res tot això fins que no surti reelegida. I després, quan surti reelegida, ja veurem què és el que farà. De moment, no ha dit res encara.
I el que passa és que quan parla el senyor Rajoy no me'l crec. Ja ho sento. Ha fet tants incompliments que no m'ho crec. I quan queda això ja comença a funcionar. Mira, m'ha agafat un atac de riure perquè me n'he recordat del Zapatero i els brotes verdes.
Els brots verds de l'any 2009. Va. Mirin si ha plogut ja, fa 4 anys.
I espera't el que plourà. Val? O sigui, falta que diguin la veritat. Falta realment... Aquí sí que veig que falta un full de ruta claríssim. O sigui, difícilment ens en sortirem si no veiem que hi ha un reforçament cap a la indústria, un reforçament cap al poder fer llocs de treball, que el país pugui engegar... Exacte, una altra vegada el motor. I d'aquests no veig ni un gest, almenys no me n'he enterat, no?
Lluís Serra.
Hi ha moltes coses aquí. Seria, per exemple, el tema macro i micro, que deia el doctor Salvador. Doncs, efectivament, el macro està menjant el micro, és a dir, la gent amb moltes dificultats, enorme atur, els joves que han de marxar a l'estranger, etcètera. És a dir, tot...
No és immigració, no et confonguis ara, sí.
Després, el tema, per exemple, de recuperació econòmica hauria d'haver, que abans van voler recuperar tot el tema bancari, el tema dels més de 8.000 milions que deuen a Catalunya, que això obliga aquí a posar unes polítiques duríssimes de retallades, etc. No? És a dir, tot aquest tema, realment... I un tema que jo penso que és gravíssim en tots els polítics en general, els que ho fan servir, és el de mentir. Mentir. És a dir, per exemple, amb el tema, un tema secundari, Clara Ponseti, que és un tema també important, però...
Aquesta no catedràtica de Georgetown...
Doncs primer van dir que per un error no li havien renovat. I ahir van reconèixer que era perquè havia fet declaracions sobiranistes. Doncs aleshores van mentir primer. I si no, després reprimeixen la llibertat d'expressió. És a dir, que estem en un tema... Tant un com l'altre és greu, però mentir encara jo considero encara... Bueno, no sé què és més greu de les coses.
Intentarem saber més coses sobre aquest cas de Clara Ponseti, perquè sens dubte ha tingut un impacte.
Però mira tu què dius. O sigui, aquí la gent menteix i no passa res. A Estats Units, la persona menteix i ha de dimitir immediatament. Sí, per mi aquest és un exercici
ètica,
de democràcia.
S'ha instal·lat una ètica a la pública, diríem, de que doncs, dir mentides és lo normal.
I queda castigo encara.
Llavors, doncs, de dir, escolta, cada vegada que parla doncs, una personalitat d'aquestes, dius, bueno, me la crec o no me la crec. Aquesta és la veritat, és que no sé quan diu la veritat o quan menteix.
I entra el desprestigi dels polítics. Qui es creu ara, els polítics? Ningú.
Exacte.
Bé, senyors,
si bonic que et demanaré demà, suposo que ja canviaràs de registre lingüístic i faràs el primer que fem la pau, ja, no?
Els oients de la Franja de Ponent t'escoltaran en català igual, Encara que li posin una
altra... gent diu que
no hem entrat, però Déu-n'hi-do.
A vegades la gent vol independència catalana. No només hi ha els diners, és que hi ha un ofegament de tots els nivells. És a dir, que s'haurien de plantejar, que és el que deies tu, Francina, que estan creant independències. Però al marge d'això, és una falta de respecte a la cultura, el que significa totes les llengües. Però és que, i ara resulta
com
que
s'ha dit fins i tot
el que sembla és un dialecte xinès, d'una zona de Xina.
No han encertat ni en el nom. Com van dir fins i tot diputats del PP aquí a Catalunya, no és una qüestió política, és una qüestió lingüística, cultural, filològica. No? Si és català, és català.
Qui defineix la política en aquest país? I el valencià que va passar en l'Estatut i
també
tot això.
També li diuen valencià. Sí.
I la immersió lingüística que es fa aquí...
Però això és mala fe.
Perquè no respecten també València mateixa. És a dir, clar, són molts temes.
Això és mala fe. Estan fet amb molt mala fe.
Per cert, senyora Alsina, per acabar, dimarts em sembla que la Federació Catalana de Voluntariat Social rebrà un important reconeixement, un premi.
El rebran els voluntaris socials. Passa que... en persona, o qui ho recollirà físicament serà la federació.
Vostè com a representant en
aquest
cas.
I jo com a representació. Però sí, hi haurà el Premi Solidaritat. Oh, i tant.
Premi Solidaritat.
Fa 23 anys que soc voluntària d'una entitat. I segueixo amb actiu, O sigui, el Premi Solidaritat Mercè Conesa, el periòdico el dona com a reconeixement a la tasca que està portant a terme el voluntari social.
És el mateix dia que es lliurarà el Premi Català de l'Any, dimarts vinent.
Exacte.
A veure qui és aquest any.
No tindrà el mateix ressò que el Català de l'Any, però vaja,
no, però molt important, i per nosaltres especialment. Premi Solidaritat per als voluntaris i les voluntàries catalans. Gràcies, Francina Alsina, també gràcies Lluís Serra i Salvador Aragonès. Fins la propera. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Passa un minut i mig de les 9, ara els titulars amb el Gerard Carrión, després el comentari de Manuel Milià Mestre, l'Espai Plusvàlua del Primer Cafè, avui amb el tema de les preferents de Bankia. No us ho perdeu, perquè si esteu afectats o creieu que podeu estar-ho o coneixeu algú, serà important que avui hi participeu. També tindrem una entrevista al monjo de Montserrat, Bernabé Dalmau, que ens presentarà un llibre sobre com explicar la vida de Sant Benet als infants. Això i nutrició i salut fins a les 10. Quedeu-vos amb nosaltres.
Passem a les notícies més destacades. Aquesta hora, el portaveu del govern i conseller de la presidència, Francesc Homs, assegura que hi ha elements formals i de fons per defensar Constitució en mà la declaració de sobirania. Homs ho ha dit fa poca estona en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, l'endemà que el Tribunal Constitucional suspengués l'acord del Parlament de Catalunya del 23 de gener passat. Homs ha defensat la legitimitat del posicionament del Parlament des del punt de vista democràtic i legal. Nova mobilització en l'àmbit educatiu. Avui estudiants, professors i pares i mares d'alumnes de tots els nivells educatius, des de les escoles bressol fins a les universitats, estan convocats a la vaga tant a Catalunya com a la resta de l'Estat. Pot afectar més d'1.600.000 estudiants i 70.000 docents públics. Els motius són les retallades i la reforma educativa del ministre d'Educació, José Ignacio Wert. Canviar el nom del català pel de llengua aragonesa pròpia de l'àrea oriental i el de l'aragonès pel de llengua aragonesa pròpia de l'àrea del Pirineu i del Prepirineu, és a dir, la Pau i la Pip. Això és el que aprovarà avui el govern aragonès, segons ho recull la nova llei de llengües. S'espera que hi votaran a favor el Partit Popular i el Partit Aragonès Regionalista. I el Tribunal de Comptes ha fet públic un informe sobre la fiscalització de les principals contractacions relacionades amb la construcció de la línia d'alta velocitat, el TGV, entre Madrid i Barcelona. La línia es va començar el 2002 amb el govern de José María Aznar i es va posar en funcionament el 2008 amb l'executiu de José Luis Rodríguez Zapatero. Les obres de construcció, segons l'informe, van costar gairebé 9.000 milions d'euros, és a dir, uns 2.000 milions d'euros més del preu pel qual es van adjudicar. Cadascun dels 621 quilòmetres del traçat va costar de mitjana 14 milions d'euros.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Les 9 i 5, el comentari de l'actualitat avui ens arriba de la mà de Manuel Milián Mestre, consultor, periodista i exdiputat. Senyor Milián Mestre, bon dia, endavant.
Bon dia. Anem a veure, el dia d'avui és un dia ple de notícies polítiques i d'incidències entre els independentistes o sobiranistes de Catalunya i el Parlament de Catalunya, i el fet de que el Tribunal Constitucional ha pres una posició de reserva sobre el tema. Jo crec que és un tema molt polític i tan discutible que jo no hi entraré, però sí que vull consignar-ho. Perquè el que a mi me preocupa en aquest moment és veure que aquesta societat nostra, que està a vegades fent grans, immenses campanyes polítiques, molt pesades campanyes polítiques, perquè un dia fatiga, un dia té cansanci d'aquesta persistència amb certes idees polítiques. En canvi, ha deixat passar quasi bé d'estampida, és a dir, el passat dimarts va sortir una notícia que s'havia produït el dilluns d'esta setmana, clar, a Cleveland, Ohio, que a mi sí que em fa molt que pensar i a mi sí que em dona grima. Estic parlant de la liberació de tres noies que van ser fa 10 anys sequestrades per un senyor desaprensiu que en un moment determinat, després de 10 anys de sofriments, de violacions, de tota mena, d'humiliacions i d'esclavatge, una d'elles, que es diu Amanda Berry, pot cridar, manifestar des de dintre de la casa la seva desesperació, i un bon veí s'atreveix a tirar la porta de la casa amb el risc que això suposa amb la normativa legal nord-americana, i invadir la casa i treure aquella noia i alliberar-la. Ella va cridar: soy Amanda Berry. Ho transcric directament d'un diari castellà. Fui secuestrada y llevo desaparecida los últimos 10 años. Estoy aquí y estoy libre, por favor, ayúdenme. El patetisme d'aquesta afirmació, que després es confirma amb les altres dues companyes, Georgina de Jesús i Michelle Knight, que són tres persones, tres noies sequestrades l'any 2002, l'any 2003 i l'any 2004, tot això marca una pauta del que està passant en la nostra societat. Mira, no és la primera vegada, malauradament. Tenim precedents com el monstre d'Amsterdam, Joseph Fritz, un senyor que en Àustria va sequestrar 24 anys a la seva filla, la va violar i va fer 1.000 barbaritats. Amb 18 anys la va tancar un sòtano de casa d'ell i va tindre d'ella 7 fills. Tenim el famós cas de Natacha Campos, també sequestrada l'any 98, en què va estar 10 anys tancada per un enginyer, Wolfgang Prikopil, i que aquest senyor la va abusar, va fer d'ella el que va voler. La família d'ella, que estava desestructurada, no va aclarar què havia passat en la desaparició d'aquella noia i va patir el sequestre i l'esclavatge dins d'un zulo i estava sota el garatge de casa d'ella. Va ser un cas molt escandalós que, òbviament, va transcendir a l'opinió pública mundial amb gran impacte. Però és que hi ha un altre precedent, la Natasha Húngara, com se deia, que era una jove hongaresa de 27 anys, tancada durant 13 pel seu pare, que la va sotmetre també a mals tractes i a violacions. Això va passar a un districte de Budapest. És que hi ha un altre cas, molt greu, el que va resoldre la policia de Califòrnia l'any 2009, de la desaparició misteriosa d'una noia que es deia Jency Lee Dugard, que va tenir que passar el calvari terrible, sequestrada ja molt petiteta, molt petiteta, i va ser alliberada quan ja tenia 33 anys, l'any 91. Tot això porta a una conclusió, per mi, terrorífica. Una conclusió, i és que l'estructura valòrica de la condició humana, a vegades, té uns trastorns tan violents, tan excepcionals, que realment marquen i condicionen l'esperit d'una època, d'un medi social o d'un país. Mireu, els alemans estan encara avui en dia molt afectats pel cas d'aquest monstre de Amtenten i estan molt cooptats, com ho demostren les aparicions que ha tingut en premsa, mitjans de comunicació, el cas d'aquesta noia Natasha. Però és que els belgues tenen un cas precedent gravíssim d'un senyor, el doctor Dutroux, que aquest metge belga va abusar entre el 95 i el 96 de 6 nenes a les que va sequestrar i va matar a 4 d'elles i 2, gràcies a Déu, se van poder escapar. Mireu, tot això, en la meva opinió, és una sintomatologia. No es pot generalitzar, òbviament que no. Són casos excepcionals, certament que sí. Però és massa reiteratiu la reincidència amb casos excepcionals. I de cas excepcional en cas excepcional acabem veient tota una tendència en una societat que ha perdut els valors bàsics de la convivència i que el materialisme, el sexualisme, l'obsessió malaltissa, per exemple, dels maltractaments o també la pederàstia, acaben marcant, malauradament, una tònica que no pot ser general, però sí que és preocupant. Crec, sincerament, que el món actual tindrà que revisar moltes coses del seu comportament, de la seva conducta. No solament el sistema econòmic. El sistema econòmic s'ha anat en orris i jo sóc des de que tenen l'opinió de que en aquest moment aquest sistema econòmic no funciona bé. No és vàlid pel futur i tindrà que ser revisat profundament. Ara bé, què és més important, el sistema econòmic o el respecte a la persona humana i als seus drets? Crec que el segon està per davant del primer. És a dir, crec que la persona humana és el fonament de la societat, el fonament de l'economia, la receptora dels béns socials, i la societat té que amollar-se als drets primaris, substancials i fonamentals de la persona humana. Per tant, jo crec sincerament que aquí s'està desfermant algo molt profund en la societat, en les societats avançades i sobretot d'economia molt oberta, com és, per exemple, l'americana. Deixo aquí el comentari. A mi em fa por veure el que està passant. Jo crec sincerament que les societats han de ser revisades en el modo de comportar-se i que els costums tenen que tornar a la fundamentació dels grans valors de la convivència i del respecte, i que si no revisem la conducta humana i les persones humanes amb tots els seus drets, difícilment resoldrem els grans problemes socials de la nostra època. Bon dia.
Ràdio Estel. la manera com l'home tracta l'ambient influeix en la manera com es tracta ell mateix i viceversa.
La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. El món de l'agricultura passa a primer pla cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel. Del camp a la taula, amb Isidre Font. Fires, actualitat, reportatges, entrevistes, preus agraris, medi ambient, productes... Del camp a la taula. El món de la terra a primera veu cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel. No te'l perdis.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Us presentem el concert que tancarà la 14a temporada de concerts a Barcelona. El proper 12 de maig, a les 7 del vespre, l'Orquestra de Cambra Mendelssohn interpretarà obres de Respighi, Farkas, Haydn, Dvorak i Brahms. Director artístic i solista, Peter Kovacs. Venda d'entrades a través de Ticketmaster, Teleentrada i taquilles de l'auditori. Més informació a www.concertsabarcelona.com. Ràdio Estel, col·laborador de Concerts a Barcelona. Ràdio Estel, sempre amb la cultura.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Tot el que necessites saber sobre els teus drets com a consumidor a plusvàlua del primer cafè.
Un quart de deu, comencem plusvàlua del primer cafè, la cita amb la informació de serveis sobre el consum. Us hem dit ara fa uns minuts, amics oients, que avui tractarem un tema molt important. Important segur per a tots vosaltres, encara que no us afecti sempre directament. Són les preferents, i avui entrem a parlar de les preferents de Bankia, davant les quals l'Agència Catalana de Consum hi té molt a dir i està treballant força per intentar aclarir dubtes i solucionar els problemes que tots pugueu tenir amb aquestes participacions, les preferents. Truqueu-nos a partir d'ara, us animem a fer-ho al 93 409 27 72 93 409 2772. Carla Gràcia, directora del programa Plusvàlua de Ràdio Estel, bon dia.
Bon dia, Ignasi.
Avui parlem de les preferents perquè Bankia ha posat a disposició dels clients de l'entitat que van adquirir participacions preferents i obligacions subordinades comercialitzades per les caixes d'estalvis que van donar origen al grup la possibilitat d'anar a l'arbitratge. D'altra banda, l'Agència Catalana del Consum incoa un expedient sancionador a Bankia per la comercialització de preferents i reclama que sigui la mateixa agència qui faci els arbitratges de Bankia a Catalunya. De tot això en parlem avui amb Albert Malià, sotsdirector de l'Agència Catalana del Consum. Bon dia, senyor Malià.
Hola, bon dia.
Bé, què han de fer els clients de Bankia que hagin contractat aquestes participacions, les preferents, aquesta mena d'híbrid entre els estalvis convencionals i les accions?
Sí, sí. Bé, una mica ja ho heu avançat en la presentació, i després doncs, de bastants mesos d'anar-hi al darrere i d'informacions que van anar sortint, doncs, finalment s'ha confirmat que els clients de Bankia que hagin contractat aquests productes, aquests instruments financers, poden finalment acudir a la via de l'arbitratge tant les persones físiques com les jurídiques sense ànim de lucre i sempre que tinguin la condició de client minorista. El client minorista és aquell, o sigui, es considera client minorista aquell que no sigui un professional. Aquesta és, diguem, la informació. Que...
Recordem als nostres oients que Bankia engloba les entitats de Caja de Ávila, Bancaja, la Caja de Canàries, Caixa Laietana, Caja Segovia, Caja Rioja i Caja Madrid.
Exactament.
del cas dels clients de la Caixa Laietana s'havia parlat ja fa unes quantes setmanes, persones grans sobretot. Quin organisme tramitarà l'arbitratge de consum per als afectats de Bankia per participacions preferents o deute subordinat?
Bé, en principi el procediment que s'ha fixat per part del govern central és que aquest procediment es farà davant de la Junta Arbitral Nacional, que és la junta, diguem, arbitral que està escrita a l'Institut Nacional de Consum.
Per tant, d'àmbit espanyol es fa...
D'àmbit estatal, això mateix. De totes formes, també ja ho heu dit, que des de l'Agència Catalana del Consum el que s'està reivindicant és que aquest arbitratge pels afectats a Catalunya es faci des de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya.
Què pot fer? Quina és l'actuació de l'Agència Catalana de Consum respecte al cas Bankia?
Bé, ja heu informat també que, a part del tema de l'arbitratge i d'aquesta petició que hem fet d'assumir també l'arbitratge aquí a Catalunya, també hi ha hagut la incoació d'un expedient sancionador en relació a l'actuació i a la forma en què es van comercialitzar aquests productes. I això, diguem, aquest expedient segueix el seu curs. Però a part d'aquest tema, i tot i que de moment no tenim des de l'agència doncs, la possibilitat de fer els arbitratges, el que sí que estem fent és, i en coordinació amb totes les oficines o serveis públics de consum de Catalunya, és mirar doncs, de donar tota la informació a totes les persones que s'adrecin als serveis públics sobre quin és aquest procediment, perquè probablement el que pensem és que la gent doncs, tindrà dubtes, voldrà assessorament doncs, per emplenar els formularis que ja estan a disposició de tothom, i tot i que el procediment fixa que s'ha de presentar, la sol·licitud s'ha de presentar a l'oficina habitual, sí que pensem que des dels serveis públics de consum haurem de donar aquest assessorament.
L'Agència Catalana de Consum, i de fet ja ho hem anat informant les passades setmanes, ja ha treballat i està encara treballant amb el tema de les preferents dins de Catalunya Caixa i amb èxit.
Sí, de fet, bueno, ja fa uns quants mesos que estem doncs, resolent moltes reclamacions que estem rebent pels afectats de Catalunya Caixa. De fet, ahir mateix es presentaven, diguem, públicament totes les dades de l'agència i tant el secretari d'Empresa i Ocupació i el director de l'Agència Catalana de Consum van presentar les dades actualitzades dels casos que tenim resolts fins a aquest moment, que són, a la data d'avui, 13.000 reclamacions que s'han rebut a l'agència. D'aquestes hi ha 2.152 laudes emesos i l'import que s'ha tornat als afectats són més de 41 milions. Això són dades que van canviant pràcticament cada dia perquè és un procediment que estem, doncs, en aquests moments el tenim totalment operatiu. I, per tant, aquestes dades aniran doncs, incrementant-se dia rere dia.
Van augmentant les xifres.
De fet, ahir una de les altres coses que es van dir és que preveiem que es pugui arribar fins als 30.000 laudes en el cas només de Catalunya Caixa.
Que això arribaria a quants milions d'euros?
Bueno, això ara és una mica difícil fins que no tinguem diguem, les dades finals, és difícil d'avançar-ho, però en tot cas seran molts diners.
Molts diners, cada persona té una quantitat diferent.
I és una esperança, sí, una gran esperança de cara a les persones que s'han vist involucrades en aquest procediment.
I tant. Avui parlem amb Albert Malià, sots director de l'Agència Catalana del Consum. Ja sabeu, amics oients, que sou invitats a participar. Podeu trucar-nos, ara mateix ho podeu fer ja, al 93-409-2772, 93-409-2772, per a qualsevol dubte que tingueu sobre les preferents o vulgueu consultar-nos. Senyor Malià, quines són les característiques del procediment arbitral?
Bé, recordar que el procediment arbitral és un procediment gratuït, que no requereix assistència d'advocat ni de procurador i que és un procediment alternatiu a la via judicial. Això també és important de recordar-ho. A través d'aquest procediment es poden atendre i resoldre reclamacions basades en els defectes de comercialització d'un producte o servei, com és aquest cas, i el procediment de caràcter voluntari per les dues parts és més ràpid que la via judicial i, a més, és vinculant, ja que l'AUDA té el mateix efecte que una sentència judicial i només pot ser doncs, recorregut per algun defecte de forma.
I cal que el client utilitzi un formulari específic per presentar aquesta resolució d'arbitratge?
Sí, sí, sí. El procediment està fixat, se n'ha donat publicitat, és molt transparent, les sol·licituds d'admissió a aquest procés d'arbitratge estan disponibles a l'oficina bancària, a la web de Bankia. Nosaltres, a través de la pàgina web de l'Agència Catalana del Consum, també hem posat doncs, la informació, l'accés a aquesta informació, per tothom que ho consulti a través de la nostra pàgina web. I el que sí que pot haver-hi doncs, són dubtes a l'hora d'emplenar aquests formularis, que per això hem dit que els serveis públics també de consum estan a disposició de tothom.
Tenim una trucada, Rosa Prat, de Barcelona. Bon dia.
Hola, bon dia.
Digui'ns.
Mira, jo tinc unes preferents aquí a la Caixa de Pensions i em van estar perseguint trucant-me un empleat perquè diu que se m'acabava el plaç. I jo vaig firmar un paper i vas en... convertit en... no sé exactament ben bé què, però em vaig dir que són accions. I ells m'asseguren que no em preocupi, que no em preocupi.
Que són accions i que no s'ha de preocupar per perdre aquests diners.
I llavors jo no ho veig gens clar, perquè tinc por que tot sigui una encerrona. I l'altre dia que diu que no havien baixat, que havia pujat no sé què, les podia cobrar íntegrament i em van dir que no ho tragués, que encara que ho pogués cobrar íntegrament, que ja m'anava bé els interessos que em donaven cada 3 mesos.
Això a la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona.
Això, sí, senyors.
Moltes gràcies per la seva trucada, senyora Rosa Prats.
De res.
Adéu-siau. Bé, planteja un cas que no havíem sentit mai aquí, que és una clienta de Caixa de Pensions, que li diuen que les seves preferents estan a punt de vèncer i que són accions.
Tinguem en compte, en relació a aquesta trucada, que estem parlant d'una entitat no intervinguda.
La Caixa de Pensions no està intervinguda, Catalunya Caixa i Bankia sí.
Això mateix. I, per tant, les no intervingudes, que evidentment també tenien aquest tipus de productes, amb molts clients, han estat donant solucions en els afectats per aquest tema, que en principi, per la informació que nosaltres tenim, estan sent bastant satisfactòries. Pensem, a més que estem parlant d'entitats que sí doncs, que estan en una situació, diguem, financera doncs, millor, és a dir, tenen una situació doncs, d'estabilitat més gran, que no pas doncs, les entitats intervingudes. De totes formes, jo el que li diria a aquesta senyora és que si té algun dubte, doncs, que s'assessori bé, que busqui un assessorament extern al banc, probablement, o a l'entitat, i que informi exactament de quins són els productes que té i l'oferta que li estan fent, i que se n'informi a veure si realment allò que li estan oferint doncs, li convé o no li convé.
Des de l'Agència Catalana de Consum es pot donar algun tipus d'informació sobre el que és les preferents per gent que potser no ho tingui del tot clar en aquest sentit? Potser no tant a nivell de si convé o no convé financerament, però...
Clar, és a dir,
més a nivell legal.
El que no som els organismes de consum són experts financers, no? I, per tant, a l'hora de dir si una determinada oferta doncs, és aconsellable o no, nosaltres és una mica difícil de fer-ho, això. El que sí que podem és assessorar doncs, en casos d'aquests doncs, de procediments de resolució de conflictes, etc. Però jo aquí el que aconsellaria és que s'assessorés per un professional, per un expert
més financer,
doncs, de l'àmbit financer, que a més fos doncs, independent, no? Que la pogués doncs, aconsellar.
La sol·licitud d'admissió al procés d'arbitratge, de consum, recordem-ho, estan disponibles a l'oficina bancària, també a bankia.com, han de ser degudament emplenades, però hi ha una qüestió important, que és el termini i el lloc on s'han d'adreçar els ciutadans per presentar la reclamació.
Això és molt important perquè, i d'aquí doncs, una mica la necessitat d'informar i d'informar ràpidament.
Sí, per això ho hem fet avui, això.
Exacte,
sí.
És perquè el termini és relativament curt, tenint en compte el nombre d'afectats, perquè les sol·licituds s'han de presentar abans de les 24 hores del 30 de juny del 2013, o sigui que estem parlant de que pràcticament d'aquí un mes i mig s'acabarà aquest termini.
Després de presentar la sol·licitud d'arbitratge a l'oficina bancària, quin és el següent pas, senyor Malià?
Bé, l'entitat gestionarà doncs, totes les sol·licituds que hagi rebut i les remetrà a un expert independent, una consultora independent. En aquest cas és l'empresa KPMG, que és l'empresa que ha designat Bankia per fer aquesta valoració, i en aquesta valoració es mirarà si es reuneixen o no les condicions per acudir a l'arbitratge. Tinguem en compte que aquests criteris són transparents, perquè també s'han fet públics, són els criteris aprovats per la Comissió de Seguiment d'Instruments Híbrids de Capital i Deute Subordinat creada pel Govern per mitjançant el Real Decret Llei 6/2013. I aquests criteris, com dic, són transparents i també doncs, s'han fet públics, amb la qual cosa les persones, tots els afectats, poden conèixer-los abans de presentar la seva sol·licitud.
Aquests criteris són els que afecten directament sobre la reclamació per ser o no ser admesa. Quins són aquests criteris, senyor Malià?
Bé, n'hi ha bastants. És una mica complex, potser, d'entrar en detall amb tots, però si de cas els resumirem. En primer lloc, es valoraran els requisits sobre la capacitat de contractar, per exemple, casos de minoria d'edat o incapacitació del subscriptor sense intervenció del representant, relatius a la documentació, que no hi hagi cap document, és a dir, que no hi hagi la prova del contracte, falta d'algun document doncs, rellevant o alguna incorrecció, relatius també a la informació proporcionada sobre el producte, falta d'informació o informació donada incorrectament, també sobre l'obtenció d'informació sobre el perfil del client. Recordem que des de l'any 2000, finals del 2007, o sigui, començaments del 2008, calia fer un test d'idoneïtat a l'hora de contractar aquests productes i ja estem veient, en el cas de Catalunya Caixa i segur que en el cas de Bankia també, que en alguns casos no es va fer aquest test de conveniència. Això serà també un altre requisit que es valorarà, evidentment. Altres circumstàncies del client minorista. Per exemple, quin és el percentatge que aquesta inversió significa en el seu patrimoni i si no disposa d'altres ingressos, a part d'aquests. I finalment també, un altre element important és que tindran preferència els titulars d'una inversió inferior a 10.000 euros. Recordem, respecte a aquesta limitació, que estem parlant de 10.000 euros per titular. Per tant, doncs, en el cas de que hi hagi doncs, tres titulars en la compra d'un producte i cadascun hagi adquirit 10.000 euros, doncs, podria pujar fins a 30.000, aquesta limitació. Bé, i també hi poden haver-hi doncs, circumstàncies, diguem, particulars de cada cas, com pot ser l'edat, els ingressos familiars, la valoració conjunta del patrimoni, etc.
Temes molt importants, perquè molts dels firmants eren majors d'edat, eren per suposat majors d'edat, però eren d'edat avançada i moltes vegades eren els seus únics estalvis.
Exacte.
O de pensions.
Com hem dit, això seran aspectes doncs, que sí que es tindran en compte en aquests, a l'hora de decidir, no?,
I en concret, ja per anar acabant, quins aspectes ha de saber amb seguretat el client afectat per les preferents?
Bé, informacions importants que s'han de saber és que amb la signatura del conveni es renuncia a qualsevol altra reclamació judicial. Recordem aquí que la presentació de la sol·licitud que s'ha de fer ara abans del 30 de juny a l'entitat bancària encara no és el conveni arbitral. Per tant, aquí també s'ha de donar un missatge de tranquil·litat que la presentació de la sol·licitud de moment no exclou res, perquè hi haurà un segon moment en què aleshores, si és que s'ha passat aquest filtre que dèiem, aleshores sí que se li proposarà al client la signatura del conveni arbitral i llavors és quan, si signa aquest conveni, estarà renunciant a la via judicial. Però serà en aquell moment, no ara.
I també recordem que en el cas de que aquesta persona reclamant no entri dins d'aquests criteris, pot seguir reclamant per altres vies.
Exactament, exactament. És a dir, en el cas de que no hi entri, pot anar a la via judicial. Bé, tenia en compte també el tema que la quantia de restitució es calcularà, doncs, evidentment, partint de la inversió, del nominal corresponent al producte adquirit, però hi haurà doncs, un descompte dels interessos percebuts al llarg de tot el període, i després el que se li sumaran són els interessos que s'haguessin percebut durant aquest mateix període en el cas que aquell producte hagués tingut la consideració d'un dipòsit, per exemple. És a dir, perquè, evidentment, hi ha aquí una qüestió, que és que els interessos que es percebien eren, en bastants casos, bastant superiors als que es percebien doncs, per un dipòsit o per un...
Doncs...
un ingrés a termini, un compte corrent.
Qualsevol tipus d'estalvi que molta gent té.
Sí, un estalvi, exactament.
Bé, doncs podríem seguir amb moltes més qüestions. Sí. Potser hi haurà, senyor Melià, consumidors que ja havien presentat la seva reclamació en un organisme de consum. Què han de fer aquestes persones?
Bé, el que han de fer és presentar la sol·licitud a l'entitat, perquè el que no... no poden és presentar la sol·licitud. Clar, aquí hi ha una qüestió. Si presenten la sol·licitud amb un altre organisme, com pot ser l'organisme de consum, que pot ser que ens hi trobem en algun cas, nosaltres l'haurem de remetre a l'entitat financera, en aquest cas a Bankia. I això estarà retrasant també els terminis. Per tant, aquí el que sí que és important donar o recomanar a la gent és que una cosa és que s'assessorin, s'informin bé, però la presentació de la sol·licitud la facin directament a l'entitat, perquè serà la manera de garantir que s'ha presentat on toca, que és a l'entitat.
Més dades ja per completar-ho tot de contacte de Bankia per informació sobre el procediment arbitral, el telèfon d'informació al 93 7 91 16 49 amb atenció telefònica de dilluns a divendres de 9 del matí a 8 del vespre. 91
sí, perquè és un telèfon de Madrid.
Sí. No 93, sinó 91 perquè és de Madrid. Sí. 91 7 91 16 49 91 7 91 16 49 com que al començament per 7 91, sí, recordàvem a Taró, sí, sí, sí. Pensàvem que era de la Caixa Laietana.
Sí, i recordar també, com hem dit, que a través de la web de l'Agència General del Consum també hem posat tots els enllaços precisos perquè la gent pugui tenir la informació i els formularis disponibles a través també de la web de l'Agència General del Consum.
www.consum.cat. També es pot trucar, evidentment, sempre al 012. Moltes gràcies, senyor Albert Melià, sots director de l'Agència Catalana del Consum. Bon dia, fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres.
I, Carla, per acabar, ens recordes de què parlareu aquest vespre a les 8 al Plusvàlua?
Avui intentarem un programa positiu. Dins de l'estat actual de l'economia parlarem dels emprenedors i com ho hem de fer per tirar endavant la nostra pròpia empresa. Tindrem amb nosaltres a la Glòria González Anadón, vicerectora de la Universitat Autònoma de Barcelona i coordinadora del programa Empren, Qualitat i Ocupabilitat.
Gràcies, Carla. Bon programa aquest vespre. Fins dijous vinent. Adéu-siau.
Moltes gràcies, Ignasi.
Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
El Club Més Amics et proposa un 2013 ple de destinacions màgiques. Etiòpia, el Líban, Irlanda, Xipre, la Índia cristiana, Eslovènia, Armènia, Vietnam, Sud-àfrica, Berlín, Polònia i els pelegrinatges a Terra Santa i Jordània. Demanen més informació al 93 409 27 70. Al Club Més Amics, volem amics com tu. Apunta-t'hi.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
A Hipercor sabem que els nostres clients ens exigeixen bons preus i les millors ofertes.
Per això ara tens un 3x2 en més de 1.000 articles.
Com per exemple el detergent per renta vaixella Finish Quantum, o tot en un, t'emportes 3 envasos i en pagues 2. La unitat et surt a només 7,99 euros.
Acostuma't als nostres bons preus. Hipercor, preu i per millor.
Preu vàlid a la península.
Aquest dissabte, dia 11, als Sons de la Terra, ens vindrà a visitar la Núria Feliu per parlar-nos del seu nou llibre i CD que acaba d'editar amb poemes patriòtics, entre moltes altres coses. No et perdis la teva cita amb la Núria Feliu aquest dissabte a partir de les 9 del matí als Sons de la Terra, de Ràdio Estel, amb Gerard Carrión. El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Benet de Núrcia, aquest és el títol d'un llibre que pertany a la col·lecció Sabies qui, i mitjançant el qual es vol explicar a nens i nenes a partir de 6 anys d'edat qui era el pare dels monjos d'Occident, els benedictins, i per què el seu carisma ha tingut tanta continuïtat. El monjo de Montserrat Bernabé Dalmau és l'autor del text i Sebastià Serra de les il·lustracions d'aquest llibre Benet de Núrcia, editat per publicacions de l'Abadia de Montserrat. Gerard Carrión, bon dia novament.
Hola Ignasi, molt bon dia. Bon dia a tots els oients. Doncs a través d'aquesta col·lecció que comentaves, els infants coneixeran homes i dones de totes les èpoques que per la seva solidaritat i també senzillesa traspassen fronteres i són respectats i admirats per tothom. Els dibuixos interactuen amb fotografies d'indrets reals de cada història. Un llibre molt fàcil de llegir i també de molt bon compartir. Doncs parlem els propers minuts amb el pare Bernabé Dalmau, que ens atén des de l'altra banda del fil telefònic. Molt bon dia, pare Bernabé, i moltes gràcies.
Bon dia a vosaltres.
Bon dia i benvingut.
Gràcies.
Quins són els elements més importants per vostè que fan que sigui un llibre útil i atractiu pels infants?
Doncs l'intent de resumir en poques paraules quina és la biografia i l'esperit de Benet de Núrcia i la magnífica il·lustració i composició del format que té el llibre, que el fa molt apte per als infants d'aquestes edats.
És important, sobretot de cara al nen, que hi hagi poc text i, en canvi, moltes il·lustracions que ajudin a entendre qui era Sant Benet.
Això.
Una de les finalitats del llibre, m'imagino, que és que el nen es vagi introduint i coneixent doncs, la història de Montserrat a través de la figura de Sant Benet.
Oh, sí, o potser al revés. Jo diria que el nen parteix del fet que ha estat alguna vegada
a Montserrat.
I, per tant, les roques li diuen alguna cosa, els edificis també, i potser he vist algun monjo. Doncs, aleshores, a partir d'aquesta imatge primitiva, espontània, que té l'infant, doncs pugui conèixer qui és més que el fundador dels monjos, perquè Sant Benet no pretenia fundar una congregació religiosa, sinó l'esperit en què viuen els monjos, que es basa en un document titulat Regla de Sant Benet.
Hi ha altres llibres d'aquesta col·lecció dedicats, per exemple, a Sant Francesc d'Assís, a Roger...
Això, aquest va ser el primer.
Roger de Taizé, a la Mare Teresa de Calcuta, també.
Sí. O sigui, sé que els promotors de la col·lecció han volgut alternar figures clàssiques del cristianisme amb testimoniatges cristians contemporanis dels nostres dies, com pot ser la Mare Teresa de Calcuta o Fray Roger de Taizé.
Clar, a un nen, si li parles directament de determinats aspectes de la regla de Sant Benet, li sona a xinès, per dir-ho així, però
sí, sí.
Què pot arribar a entendre si s'explica pedagògicament sobre Sant Benet, sobre la regla?
Que, Sant Benet té l'avantatge que, a més de la regla, va tenir un biògraf qualificat que va ser el papa Sant Gregori el Gran. I aleshores Sant Gregori el Gran ens vol donar, una mica per l'estil de les floretes de Sant Francesc, de segles posteriors, no?, que a través de petites anècdotes o de miracles que la sensibilitat dels cristians d'aquella època doncs, hi era molt gran envers aquests temes, doncs a través de miracles o podríem dir petites facècies ens va donant la doctrina. Fixem-nos que això que dit d'aquesta manera pot semblar una miqueta infantil, en el fons a totes les èpoques ens agrada, no? Ara mateix veiem doncs que el papa Bergoglio sovint explica fets viscuts, anècdotes que a través d'això dona una doctrina. Doncs també és el que fa Sant Gregori el Gran. I això permet que es pugui reconstruir una mica la vida de Sant Benet, potser no tant en aquests aspectes miraculosos o concrets, que això és impossible de verificar, però sí que l'ambientació geogràfica que és del centre d'Itàlia, entorn de primer el monestir de Subiaco i després, més al sud, tirant cap a Nàpols, el monestir de Monte Cassino, on va escriure la regla, doncs això ens dona força bé el context en què va viure Sant Benet.
Pare Bernabé, hem de convidar els oients a que assisteixin a la presentació que tindrà lloc el dissabte, dia 25 de maig, al Casal Loyola serà.
Casal Loyola, sí, sí. Serà una presentació d'aquesta col·lecció. De moment ja han sortit aquests quatre volumets, tots il·lustrats magníficament per Sebastià Serra, i hi ha projecte, doncs, que cada any en surtin quatre més.
El 25 de maig, dissabte, a les 6 de la tarda, al Casal Loyola, val més 138 de Barcelona. Moltes gràcies, pare Bernabé Dalmau, per haver-nos presentat avui aquí, per als oients del primer cafè de Ràdio Estel, el llibre Benet de Núrcia, la vida de Sant Benet explicada als nens.
Doncs moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies i enhorabona.
Bon dia.
Bon dia.
Adéu-siau. Ràdio Estel. Un tomb pel món exterior per entendre'l millor. Arsènic per compassió, un programa produït per Ràdio Principat que pretén oferir una espurna de coneixement i saber el perquè de les nostres accions. Arsènic per compassió, els diumenges a les 10 de la nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, l'Església en xarxa, el repte de l'evangelització del món digital. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
A Hipercor revisem contínuament els nostres preus perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Per exemple, fins al 15 de maig, 3x2 en la Gula del Norte. Si te n'emportes 3, la unitat surt a 3,60 €.
Acostuma't als nostres bons preus.
Hipercor, preu i per millor.
Recorda, 3x2 en la Gula del Norte.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Tres quarts de deu, amb una mica de retard, comencem avui Nutrició i Salut, l'espai sobre alimentació, sobre allò que és bo i que és propi de cada època i que culturalment també ens fa sentir doncs, d'un determinat lloc i d'una determinada creença, fins i tot. Tot això sempre ho comentem amb Maria Josep Rosselló, que és experta en alimentació i nutrició i també professora. Maria Josep Rosselló, bon dia.
Molt bon dia.
Maria Josep és avui a l'estudi de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell, com és habitual aquesta temporada, i avui trenquem la dinàmica de les fruites per parlar de peix, oi? Del peix blau.
Clar, perquè no només de fruites ens podem alimentar, ara que és primavera, però és el moment també molt adequat de parlar de peix blau, perquè si anem al mercat veurem que hi ha una molt bona oferta del peix blau d'entrada. Per què li diem peix blau? Perquè en el mar fan aquestes tonalitats blaves, és molt típic, no?, veure els bancs de sardina, que és com si fos una taca blava. Producte de proximitat, efectivament, molts d'ells, altres no. Per què s'ha dividit entre peix blanc i peix blau? El peix blau és aquell que viu amb aigües més superficials, és a dir, el seu hàbitat natural és la zona alta del mar, amb el qual rep molta més irradiació solar i, per tant, ara en primavera, rep molta més. I aleshores aquests animals el que fan és carregar-se d'unes substàncies que els protegeixen d'aquesta irradiació solar, que és sobretot la vitamina A. Però el fet de rebre més irradiació solar també tenen una dosi molt alta de vitamina D. Per tant, bé, on estan aquestes vitamines? Pues en el greix, perquè són vitamines liposolubles. I aleshores el peix blau té més quantitat de greix que el peix blanc. Semblaria que fos al revés, no? Perquè els peixos que viuen en aigües més profundes semblaria que tinguessin que tenir més quantitat de greix per protegir-se, però no és així. El greix els protegeix del sol, però no tant el greix com aquestes vitamines seves. Per tant, ara que realment la intensitat de llum és molt alta, comença a haver una temporada en què aquests animals tenen una dosis de vitamina D i vitamina A boníssima, estaran en el seu màxim de l'any i seria molt bo consumir-los. I a la vegada es poden pescar amb abundància, amb el qual el producte és realment econòmic. Per tant, centrats ja d'entrada amb aquestes característiques del peix blau, pues, podíem fer una petita, diríem...
Una petita llista dels peixos blaus,
sí,
no?
Sí, si et sembla, sí.
Sí, sí, endavant.
Jo diria que el més conegut és per un dels grossos de mida grossa i de mida petita.
Sí.
De mida grossa diríem el salmó, per excel·lència, no?
Uh-huh.
És aquell peix blau que tothom parla de la seva riquesa en àcids grassos omega 3, perquè aquest greix, efectivament, és supersaludable. I dels petits diríem la sardina. Per tant, ja teníem com un inici de llista, però dividint-los en grossos i petits, no? De mida grossa i de mida petita. Clar, la sardina, com el boqueró, com el barat, són peixos més petitons, la pròpia anxova, no? Són peixos petits, molt de costa, que ara arribaran a estar a un preu supereconòmic, i és un producte de consum molt, molt en fresc, no tant en congelat, encara que ara ja es troba, però molt en producte fresc. Per què? Perquè, com dic, el preu és tan econòmic que ja costa molt rebaixar-lo del seu preu en fresc, no? Però, en canvi, de mida grossa tenim el salmó, tenim l'emperador, que és un animal realment de mida molt grossa, tenim la tonyina, aquestes grans tonyines, i també tenim el bonito bonitol, que en aquest moment es trobaria en el seu moment com molt bé de preu, molt idoni. I jo, sobretot, avui voldria animar la gent que en consumís d'aquest peix. Uh-huh. Perquè és, de tots, el que ens aporta una dosis de proteïna més alta. Si aquests peixos estan entre unes dosis de proteïna properes al 20, 19, 20... El bonitol arriba a 26-27 grams de proteïna. Això és realment una dosis elevadíssima. Per tant, totes aquelles persones que estan una mica dèbils, que tenen falta de proteïna, persones grans, és un peix molt suau, de cocció molt fàcil, en coure el poquet, i sobretot sempre, com tots aquests peixos, coure'ls a molt baixa temperatura.
Molt bé.
Seria molt idoni, per exemple, coure'ls sobre un llit de ceba, no? Suavitza molt, fins i tot el gust d'aquests peixos, pot agradar a molta gent, allò que es diu coure molt lentament la ceba perquè no es cremi gens ni mica, uh-huh. I quan ja aquesta ceba està molt cuita, posar els trossos de peix per sobre, tapar el recipient i deixar que cogui en aquest propi vapor de la ceba.
Recordem als oients que sempre tenen els telèfons oberts, si volen dir la seva o preguntar qualsevol cosa sobre el peix blau, al 93 409 2772 93 409 2772, és la vostra línia en directe. També teniu el correu electrònic al primercafe@radioestel.cat o al Facebook i al Twitter del Primer Cafè de Ràdio Estel. Bé, hem començat a enumerar la llista. El salmó és el peix blau per excel·lència, però també ha esmentat altres com el barat o el saitó, no?
Sí, 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 exacte. I després també, parlant d'aquests peixos i d'aquest sistema de coure'ls, així com el vapor, significa coure'ls a molt baixa temperatura. Hi ha gent que li té una certa recança, una certa por a consumir aquest tipus de peix, perquè molta gent diu, em resulta indigest. Resultarà indigest si el fan coure a la planxa. Està claríssim. Un mateix salmó, que és un producte que fins i tot en molts restaurants, en menús, s'ofereix, quan es fa a la planxa, el greix es crema i aleshores resulta realment indigest. Per tant, tenen raó la gent que diu a mi em resulta indigest, però no és el peix en si, sinó és el sistema de cocció. Per tant, els recomanem, sobretot això, que facin allò que es diu el papillot, és a dir, embolicat i cuit al forn, al vapor, sobre vapor de verdures, com els hi plantejava en aquest moment, això seria altament adequat. D'aquesta manera, amb aquesta temperatura de 100 graus, aquests bons àcids grassos omega-3 no es destrueixen i aleshores sí resulten de molt bona digestió. Recomanacions especials, com deia, no? Persones que estiguin una mica dèbils. Els estudiants, ara que ja estan engegant l'última recta de curs, aquests àcids grassos omega-3 són molt importants pel cervell, tenen moltes propietats en el nostre organisme, però una d'elles és el bon funcionament del nostre sistema nerviós central del cervell, fins i tot el desenvolupament del cervell. Cervell que es desenvolupa, que fa connexions neuronals quan estudien. Per tant, la gent que estudia podríem dir que es va tornar més intel·ligent perquè aquest exercici de l'estudi és altament saludable pel nostre cervell. Però l'hem d'ajudar també amb l'alimentació. I una de les coses més importants per un bon desenvolupament del cervell és justament consumir una bona dosi d'àcids grassos omega-3. Per tant, a totes les mares, pares preocupats perquè els seus fills ara, en l'època d'exàmens, pues, engeguin bé, que comencin a fer-ho ara. No és una cosa de l'últim moment, no? És igual que l'estudi, no? Que no és una cosa d'estudiar...
Exacte, no és el dia abans de l'examen.
Exacte. Pues aquí també diríem el mateix. No comencin a preocupar-se ara, aprofitin que una vegada més la natura ens dona aquests bons productes i comencin a introduir aquests productes. Si el troben bé de preu en el mercat, el poden cuinar i el poden congelar. Aquest mateix cuinat, guisat amb ceba i bonitol, el poden, una vegada fet, el poden congelar i, per tant, poden anar-ho traient en diverses setmanes, tranquil·lament. Se'ls conservarà magníficament bé. Jo fins i tot els diria que se'ls conservarà millor cuinat que cru. Per tant, seria un sistema també d'ajudar les famílies, no?, a tenir cura d'aquests joves.
El fer el peix blau al vapor també ajuda que no perdi vitamines, per tant, que conservi aquestes propietats
aquestes
proteiques.
Aquestes bones vitamines. I després també li recomanaríem a un grup de persones, no?, totes aquestes persones que pateixen d'osteoporosis, dèficit de fortalesa dels ossos. S'està veient en l'actualitat que molta gent no és tant per falta de calci com per falta de vitamina D. Per tant, el consum de 2-3 vegades a la setmana peix blau amb aquestes altíssimes dosis de vitamina B serien molt convenients. I per tant, pensin, no?, totes aquelles persones que tenen problemes d'osteoporosis. I, per últim, també els diria que la seva altíssima dosis de vitamina A se suma a les fruites de primavera per protegir-nos de la irradiació solar. Allò que han fet aquests peixos per protegir-se a ells ens ho donen a nosaltres. Per tant, aquesta vitamina A, que és de gran benefici per pell i mucoses, ens ajudarà a protegir-nos de la irradiació solar, però, curiosament, a la vitamina A se l'anomena la vitamina antiinfecciosa. Per tant, per què antiinfecciosa? Perquè la persona que té les mucoses molt fortes té menys problemes d'infeccions. Aquestes infeccions que entren, pensem també en els nens, als col·legis, no? Aquestes infeccions que entren doncs, per la gola, pel nas. Ara, quan entraran en aquesta època de més estrès d'exàmens, entre l'estrès i la debilitat de mucoses cauen amb molta facilitat, amb molts refredats, amb moltes faringitis, etc., que compliquen encara més aquesta època de bon rendiment escolar. Això ho veiem molt, eh?
Molt bé.
Els que ens hem dedicat a l'ensenyança ho hem vist, que a l'època d'exàmens una gran part estan malalts, refredats, afònics, etc.
Perdoni, Maria Josep, que tenim una trucada. És Cecília, des de la Selva del Mar. Hola, bon dia.
La Selva del Camp, perdó.
Del Camp, perdoni. La Selva del Camp. Selva de Mar és un barri de Barcelona, sí.
Bon dia. És que la pregunta meva no és el tema d'avui.
Però digui.
Greu, però sí, és que, a veure, jo voldria saber, l'oli d'oliva o oli de girassol, quin és millor per cuinar o com ho hem de fer?
Avantatges d'un i de l'altre, no? Vol dir?
De l'altre, sí, és el més adient.
Molt bé.
Moltes gràcies.
Ens escoltarà per la ràdio. Gràcies, Cecília, des de la Selva del Camp. Gràcies.
Bé, no, crec que com per tancar aquest tema és fantàstic, perquè jo els recomanaria que tot això ho cuinessin amb oli d'oliva.
Oli d'oliva sempre millor, en general.
Sempre millor. Nosaltres que tenim la sort de tenir oli d'oliva, per sobre molt de l'oli de girassol. L'oli de girassol, si algú l'utilitza, l'hauria d'utilitzar en fred. allò que hi ha gent que, per exemple, la salsa maionesa la fa amb oli de girassol perquè ja no s'escalfa, perquè troben que el gust és com més suau, etc. També hi ha olis d'oliva molt suaus de gustos. Però no, avui en dia ja no es discuteix això. L'oli que més suporta la temperatura, per això si em diu per cuinar, indiscutiblement, és l'oli d'oliva. Fixi's que estem parlant del mateix amb, quan parlàvem del peix, no? Si escalfem a altes temperatures, espatllem el greix. En canvi, està clar que al cuinar hem d'escalfar i, per tant, si podem escollir l'oli que té més resistència, que suporta millor una temperatura, que podem fer un forn a 180 graus amb oli d'oliva i no li passarà res a aquest oli d'oliva, en canvi l'oli de girassol ja es començarà a trencar els seus àcids grassos. Per moltes... tant, no ho dubti, no li d'oliva.
Ho deixem aquí. Gràcies, Maria Josep Rosselló. Fins dijous vinent, si Déu vol.
Gràcies.
Bon dia. Adéu-siau.
Ràdio Estel. Plusvàlua, a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Un programa per a aquells que creuen en una economia més social, humana i plena de sentit. Cada dijous a les 8 del vespre, Plusvàlua. Un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Repetició del programa els divendres a la mitjanit.
A Hipercor sabem que els nostres clients ens exigeixen bons preus i les millors ofertes.
Per això ara tens un 3x2 en més de 1.000 articles.
Per exemple, tria 3 paelles o bateries per peces soltes Magefesa de la sèrie Paula i paguen només dues. Pots combinar-les com vulguis.
Hipercor. Preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món.
Avui hem parlat de la campanya de la Fundació Banc dels Aliments, dels Bancs dels Aliments de Catalunya, amb el lema La fam no fa vacances. Durant el mes de juny es recolliran aliments i productes enllaunats per ajudar moltíssima gent necessitada davant de la pujada de demanda. Felicitem des d'aquí el Banc dels Aliments per aquesta iniciativa i també les persones que ja s'estan plantejant i que segur que ho faran una ajuda a aquestes persones de necessitat extrema. Hem estat amb vosaltres des de les 8, el Xavi Aguilar, el David García, el Ferran Capdevila, el Gerard Campos, el Gerard Carrión, la Sara Cruz i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Novament, gràcies per la vostra companyia. Avui, Dia d'Europa, que tingueu bon dia. Tornem demà a les 8. Adéu-siau.
Ràdio Estel.